Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Hola, què tal? Bon dia, 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, dijous 23 de gener. Sembla que el pitjor ja ha passat. Ara queden els desperfectes que ha causat aquí a la comarca el temporal Glòria. De fet, en parlarem d'aquests moments amb el tinent d'alcaldia de Serveis Públics, Albert Torrent, perquè una de les imatges que ha deixat el temporal a Calella són les platges. Una imatge desoladora de les nostres platges plenes de canyes, testos de plàstic i tot el que han arrossegat les rieres. Ara veurem com netegem tot això. Li preguntarem d'aquí uns moments a Albert Torrent en un dia avui en el que també parlarem de la grip i dels refredats, perquè diuen que després d'aquest episodi de pluges i de fred, doncs arribaran puntes de grips i, per tant, en parlem avui amb la Mar Vicente, que és infermera del CAP. Avui dijous també a la ciutat i rebem als nostres estudis gent del Club Nàutic de Calella i de Pineda. Volem saber en quina situació està el Club Nàutic de Calella. El de Pineda ja ha desaparegut i avui ens ho venen a explicar. I a partir de les 11 farem tertúlia. Avui debatrem de temes de ciutat amb el Josep Maria Grinyó, el Francesc Millán, el Pau Pujol, la Teresa Soler i la Maria Antònia Pujol. Salutacions de qui us acompanya. Com sempre, a aquesta hora del matí, el meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent un cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Com ho tenim això avui, Quim? Bon dia. Doncs avui a la ciutat parlem...
Hola, molt bon dia. Aquest matí estem assistint al que seria la traca final pel que fa a precipitacions d'aquesta pertorbació que fa dies que ens acompanya des de diumenge, ja amb fortes ventades i posteriorment amb aiguats i un senyor temporal marítim. D'entrada, la mar continuarà alterada durant tot el dia d'avui amb maregassa. Aquesta tarda, cap a últimes hores, disminuirà a forta maror, però amb molta mar de fons. Per tant, encara hi haurà onades al voltant dels 3-4 metres d'alçada, baixant a 2 metres i mig, 3 metres a última hora del dia d'avui. Pel que fa a les precipitacions, aquest matí encara estan caient alguns xàfecs amb tempesta, però ja passen amb molta celeritat, poca quantitat de precipitació, i esperem que fins i tot al llarg d'aquest matí s'obrin clarianes, ja tocada al migdia, i durant la tarda predominarà l'ambient assolellat. Encara a primeres hores de la tarda quedaran alguns núvols, però s'acabarà imposant el sol. Per tant, posarem punt i final a l'episodi de precipitacions. El vent també ja ha disminuït molt en les últimes hores, tot i que encara aquest matí bufava moderat. Aquesta tarda ja anirà girant a Garbí, a sud-oest, i serà fluix a tota la costa maresmenca. Per tant, en definitiva, la situació meteorològica va millorant. De cara a demà s'espera un dia força assolellat. Si bé hi haurà alguns núvols, seran poc importants, res de pluges, i amb unes temperatures cada nit baixen una mica, de dia pujaran lleugerament. Ambient suau, agradable a les hores centrals del dia. Els vents fluixos del nord-oest al matí, ja en cap a sud-oest a la tarda, i de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, continuarem amb força nuvolositat, sobretot entre la tarda de dissabte i el matí de diumenge, sense descartar alguna petita precipitació, alguna goteta que es podria escapar, especialment cap a la costa del Maresme Nord. Tot plegat, ben poca cosa. En conjunt, el cap de setmana serà tranquil, amb unes temperatures poc fredes, poc normals pel que és l'època de l'any, i amb una situació tranquil·la pel que fa als vents i ja també pel que fa a l'estat de la mar a tota la costa maresmenca.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de moure en vehicle per la ciutat de Calella, recordeu que el pas del Riera Àngels Frares i el pas de la Riera Cap Aspre estan tancats. I també, si us heu de moure en vehicle, recordeu que hi ha un tall al carrer Sant Josep, entre el Pàrquing Mercat 2 i el carrer Bruguera, fins la 1, i un tall al Riera Àngels Frares, aquest tall de 24 hores, per obres del clavegueram entre la N2 i els Agustins. I si heu de fer servir el transport públic, el temporal deixa afectacions a tres línies de rodalies, l'ER1, Ja sabeu que està interrompuda la circulació de trens entre Arenys Mar i Massanet-Massanes. Es dona servei alternatiu per carretera, servei per carretera que no pot arribar fins a Tordera i Massanet-Massanes per trobar-se la carretera tallada. Entre Molins de Rei i l'Hospitalet, Arenys de Mar, el servei resta restringit a un tren per hora i sentit. A la R2 Nord es dona servei habitual entre Aeroport i Granollers i entre Granollers i Sant Celoni i Massanet-Massanes circula un tren per hora i sentit. A la R3, entre la Garriga i Vic, no circulen trens. Es dona servei alternatiu per carretera, ha dit, manté suspesa la circulació ferroviària entre Vic i Puigcerdà. D'altra banda, per causes semafòriques, les tres línies del tram baix circulen amb retards. La resta de transport funciona amb normalitat. Aquest concepte de causes semafòriques, no l'havia sentit mai, eh?
No, jo tampoc.
Això és el que diuen al Transmet, que és el Centre d'Informació de Transport Metropolità.
Semafòriques, sí. Deu ser la senyalització,
sí,
no?
Està clar. I tant. Què diuen a comarca?
Doncs bé, com podem comprovar, una nit més tranquil, ens hem despertat ara. Sembla que hi ha aquí, sobretot a Calella, algun... ja comencen a haver-hi camp clarianes, per tant, podem dir que el temporal va a la baixa, però encara cal ser prudents i estar previnguts, perquè, com diu Protecció Civil, encara estem en alerta. El perill ha passat d'alt a moderat, però encara estem en alerta aquí al Maresme i en concret també a Calella. Per tant, sisplau,
precaució.
El que dèiem, ha estat una nit més tranquil·la que l'anterior perquè fa les incidències provocades pel temporal Glòria, segons han informat Mossos d'Esquadra. Malgrat de Mar, una de les zones més afectades pel desbordament durant el dia d'ahir del riu Tordera, l'alcalde Joan Mercader ha assegurat a primera hora del matí que la nit ha estat tranquil·la i sense incidents greus. També ha afirmat que estan pendents de les precipitacions que hi pugui haver i sobretot del cabal del riu, perquè si més no, aquí potser no plou, sí que és veritat que cap a més al nord, cap a Girona, sí que està plovent i amb força, per
les
tant,
les capçaleres
tornaran a baixar plenes, per tant, precaució, que per més que aquí no plogui i veiem que ens alegrem perquè comença a sortir el sol, encara hem de ser molt prudents amb l'aigua que ve dels rius. També ha afirmat això, que estan pendent de les precipitacions que hi puguin haver del cap d'alt i també demana doncs precaució i seguir les recomanacions en tot moment de Protecció Civil i de l'Ajuntament. Una de les afectacions més importants a la comarca, com deies ara, Sònia, és el servei de Rodalies. No funcionen els trens a la línia del Maresme entre Arenys i Massanet i el transport per carretera no pot arribar entre Tordera i Massanet perquè la carretera està tallada, segons informa Rodalies de Catalunya. La resta de línia del servei, perquè ens entenguem, des d'Arenys fins a l'Hospitalet de Llobregat, circula un tren per sentit i hora, igual que tot el dia d'ahir. Per tant, matí molt complicat,
dies molt complicats,
ha fet, per a la mobilitat. I també ens informaven que, per exemple, els busos que surten des de la capital de la comarca, des de Mataró fins a Barcelona, també estan desbordats, que han reforçat el servei, però estan reforçats. Per tant, aquells que tinguin la idea d'agafar el cotxe, potser, i anar fins a Mataró, perquè sí que saben que hi ha busos que van directes a Barcelona, doncs que vagin amb temps, perquè aquest servei també està... Bueno, no pot fer front a les necessitats de la població.
Home, una línia tan transitada com és aquesta, la R1, en canvi tota aquesta gent amb busos
és
serà complicat.
És complicat.
Sí.
Bé, de fet, des del Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme expliquen, com sentim aquí en Serra, que les pluges encara seran presents durant aquest matí, però a partir del migdia, doncs, començarà a venir el sol, el benvingut sol.
Ai, sí.
Després de tants dies sense veure'ls, per fi arriba
el
sol.
I a veure si asseca una miqueta, perquè ara hi ha una humitat, ara comentàvem, hi ha una
90%
humitat terrible.
No,
què més, Naomi?
Bé, seguim amb més qüestions. Avui és una mica tot sobre el temporal,
home,
perquè ahir agents de la Unitat Aquàtica dels Mossos d'Esquadra, agents rurals i bombers van rescatar un home de 58 anys que havia quedat atrapat al seu hort al Pla de Grau de Malgrat de Mar, una zona agrícola que ha quedat totalment inundada pel desbordament d'aquest riu de la Tordera, i els fets van passar poc després de les 2 de la tarda i, segons Mossos d'Esquadra, els serveis d'emergència van sentir uns crits d'auxili després de que un helicòpter dels bombers sobrevolés la zona per veure les afectacions. L'home va ser rescatat sa i estalvi, tot i que presentava símptomes d'hipotèrmia. És per això que va ser atès pels serveis d'emergències mèdiques, que van traslladar-ho aquí a Calella, a l'Hospital de Calella, per fer-li un reconeixement, i a hores d'ara, doncs, està sa i estalvi a casa seva, després de l'ensurt. I després porto ara una notícia que és molt important, per tant, tots ben parats, orelles atentes, perquè en aquests dies que els fenòmens meteorològics causen desperfectes, com en les darreres hores, en els darrers dies, moltes assegurances, doncs, reclamen l'aportació d'un certificat meteorològic per poder que t'arreglin els desperfectes que t'ha causat a casa, en locals o el que sigui, doncs, per donar de cobertura a aquests fenòmens del vent, de la pluja. Bé, doncs, els maresmencs que hagin estat afectats per aquests forts aiguats d'aquests dies o el vent a la comarca i necessitin aquest certificat meteorològic, poden sol·licitar-lo al Consell Comarcal del Maresme. Uh-huh. El Servei de Meteorologia del Consell Comarcal emet, sota petició de la persona interessada, un certificat meteorològic amb dades de la pluja, la velocitat del vent, per exemple, la precipitació que ha caigut, no?, les acumulacions
molt
de pluja...
Molt interessant, això.
...que poden ser determinants, per exemple, a l'hora de comunicar el sinistre a la companyia asseguradora. De dir, no m'ho estic inventant, sinó que si hi ha hagut una acumulació de 100 litres...
Clar, i m'ha afectat, exacte.
Sí. Aquest requisit, en funció de com sigui la pòlissa contractada, es demana per afectacions en habitatges locals. Normalment, no és vàlid en el cas de les assegurances de vehicles. Això també tenir-ho molt en compte, no?
Però les de la casa sí, sobretot.
Les de casa sí, exacte. Poden sol·licitar aquest certificat, que té un preu de 38,74 euros.
Què dius?
Sí.
Caram, em pensava que era gratuït.
No, les persones a títol particular, les administracions i les entitats companyies, que, per exemple, una companyia, un negoci, doncs, que hagi de suspendre la seva activitat per les causes meteorològiques, doncs també pot demanar aquest certificat perquè l'asseguradora li compensi els dies i hores treballats.
Caram, el Consell Comarcal, quasi 40 euros aquest certificat?
Sí, es pot demanar online o presentant una instància al registre del Consell Comarcal de Maresme.
Caram, mira, m'havia agradat molt les notícies, perquè tot el que és molt interessant...
És molt interessant.
L'aportació és molt bona, però el preu em sembla desmesurat. Vaja, que em pensava que era una cosa gratuïta. Mira, en fi...
Potser ara, davant de totes les reglamacions
possible,
que tindran...
Perquè si no, faran calaix,
eh? Abaixaran el preu, ho faran gratuït, perquè després del fenomen que hem tingut aquests dies, em semblaria una mica...
Sí. En fi, que passis un bon dia, Naomi, gràcies. Si entreu al web radiocalella.cat i com a notícies destacades i podeu llegir aquesta excepcional resposta a la crida de la protectora d'animals de Palafolls, que ahir es va inundar. Van a fer una crida perquè la gent anés a acollir els animals. Una crida, doncs, com diem, excepcional, resposta de la ciutadania. I també que s'aixeca la petició de restringir el consum d'aigua. I de les portades de la premsa d'avui, doncs, òbviament, a totes les portades, doncs, la desolació després del pas del temporal Glòria. El Punt Avui, fotografia de portada, i podem llegir desbordats. El periòdico, devastació. La Vanguardia diu, el Glòria deixa un rastre de pèrdues i devastació. I els diaris que es publiquen, el conjunt del País. El País, de portada, diu, pacte per pujar el salari mínim a 950 euros al mes. I el Mundo, que diu que el Suprem s'inclina per deixar a Torra sense escó en contra del fiscal. Doncs és el que diu la premsa d'avui, 10 i 16, així comencem la ciutat, d'avui, dijous 23 de gener.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella.cat.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. InLingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua. Carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri de Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clic que m'agrada.
Doncs ho dèiem fa uns moments, una de les imatges que ha deixat a Calella el pas del temporal Glòria la tenim a les platges, una imatge desoladora de platges plenes de canyes, de testos de plàstic i de tot el que han arrossegat les rieres. Tenim a línia Albert Torrent, tinent d'alcaldia de Serveis de Ciutat i Sostenibilitat. Senyor Torrent, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara els queda una feinada.
Sí, queda una feinada gran. Sí, sí.
Com ho faran per netejar la platja? Ai, els que ens hi hem acostat, hem vist una imatge... Jo, per exemple, no havia vist mai la platja com la vaig trobar ahir a la tarda. Crec que jo i la majoria de les persones que ens escolten, no? Un temporal sense precedents, no?
Sí, sí, jo crec que sí que és una potència i una durada, i s'ha ajuntat molts fenòmens, molt de vent, molta pluja, i sí, jo crec que és una cosa que no havíem vist mai, tota aquesta quantitat de residu al mar, però clar, veient les afectacions que té a la Tordera o a tots els rius, que ja en s'entén que hagi baixat tot aquest sediment.
Perquè tot el que ha baixat, tot el que ha arribat a la platja de Calella, senyor Torrent, saben d'on ve?
Bueno, jo crec que bàsicament ve del Tordera. La regeneració natural de les platges d'aquesta zona es fa amb el sediment que baixa de la Tordera, que a més veiem que ha multiplicat per 14, em penso que deien el seu cabal, vol dir que ha arrossegat tot el que ha trobat al seu pas. Segurament alguna riera també, però lo normal, jo crec que la majoria del residu ha vingut de la Tordera.
I la quantitat de sorra que ha arrossegat aquest temporal ve del fons del mar, d'aquí davant, o també ve de la Tordera?
Bueno, jo crec que és una barreja de tot. Mm-hmm. És la sorra que ja hi havia a les platges. Segur que, òbviament, tota la sorra que ha desaparegut de la platja de Pineda, per dir alguna cosa, doncs una part ha vingut aquí a Calella, que les roques ens fan una mica com el dic natural que atura això i fa que nosaltres mantinguem unes platges que, per desgràcia, altres poblacions del costat no tenen.
Uh-huh. I ara com ho pensen fer? Com serà aquesta neteja de les platges? Ho faran a mà, ho faran amb màquines?
Sí, bé, no, normalment, no, amb aquesta magnitud ja hem vist que no ens havia passat mai, uh-huh. Però com que residu vegetal, canyes i tot això n'han sortit moltes vegades, nosaltres aquesta neteja l'hem de fer manual, perquè una màquina és un residu molt gros per treure'l amb una màquina i segons com ho facis t'emportes molta sorra. O sigui que l'experiència ens demostra que el millor és fer-ho d'una manera manual, que és com ho hem fet sempre. I és com ho haguéssim fet si no hagués sortit la solidaritat dels nostres ciutadans que a través de la xarxa s'estan organitzant perquè aquest cap de setmana... Uh-huh. Pues poder ajudar-nos a fer aquesta neteja, i nosaltres ara mateix estem reunits aquí amb tècnics i personal de l'Ajuntament per mirar com podem fer més efectiu i fàcil a la gent que ens vulgui ajudar, dividint la platja en unes zones i buscant un sistema per la recollida del residu que sigui fàcil i puguem aprofitar la força de la gent que ens vol ajudar a fer-ho.
Tenen pensat ja el dia que ho faran? Potser aquest cap de setmana, quan ja hagi passat ben bé tot?
Sí, exacte, nosaltres estem treballant amb dissabte, que sembla ser que són moments on la gent està més disponible per fer aquestes coses, i estàvem treballant amb això, amb la intenció de fer-ho el dissabte al matí.
Clar, la força de tot farà doncs que, si es pot dividir, com tenim una platja tan gran, com més persones, exacte, com més mans, més aviat ho tindrem net, no?
Exacte. I on no pugui arribar la gent amb la seva voluntat, òbviament l'Ajuntament farà tots els esforços. El primer que ens costarà molt serà treure tota la sorra que hi ha a la riera capaç, però no sé si ja ho veus.
I tant.
Que està, li falta un metro per arribar a la sorra a la via del tren. Uh-huh. És una cosa que començarem a fer ja avui mateix. A partir del migdia començarem a treure camions de sorra d'allà sota per deixar la riera neta per si vinguessin més pluges.
Hi ha una altra imatge que ens ha... Sabem dels plàstics, del problema dels plàstics al mar, però ahir a la platja, per exemple, hi havia molts testos de plàstic. Tots aquests testos d'on han vingut? També de les rieres?
Sí, jo crec que a mi l'únic que se m'acut, és que no hi hagués algun garden o algú relacionat amb aquestes feines i que la rierada i la força a l'aigua s'ho hagi importat. Perquè, clar, és el que tu dius, no era ni un ni dos. Jo crec que es podien comptar per centenars.
Doncs centenars, sí.
La gent ahir a la tarda, de motu propi, va començar a pilonar els. Ahir la brigada municipal ja se'n van portar molts i aquest dematí continuen amb un camió carregant tots els que la gent va anar deixant a la vora del camí, vull dir que es podien comptar per cent, era una cosa molt rara, que jo l'única explicació que hi trobo és això, que fos un garden o un tipus de cultiu i que la rierada s'emportés d'algun magatzem o alguna cosa, tot això que va avall.
Hi ha una de les guinguetes de la platja que ha rebut de valent, és el Bahari, també colgat de sorra. No sé si em vol dir alguna cosa també d'això, senyor Torrent.
Bueno, jo crec que estem moderadament satisfets de com ha funcionat tot. Les veles es mantenen en perfecte estat després de la palissa que hi ha hagut, les estructures estan perfectament, i el del Bahari, clar, va ser la mala sort de que una passera trenqués un vidre i això va fer que entrés la sorra a dintre, però en principi la sorra amb pales o amb una màquina es treu, i jo crec que si tinguessin intenció de posar-se en marxa, en dos o tres dies s'hi posarien. Jo crec que és important, però vull dir que jo crec que veient el que ha passat en els pobles del costat, que una guingueta de les quatre que tenim tingui sorra acumulada davant de la porta, tampoc no trobo que sigui una incidència molt gran.
Això pel que fa a la platja. De cara a muntanya, els accessos a Can Carrera ja estan tots oberts, senyor Torrent?
Sí. Ahir a la tarda la carretera d'Orsavinyà, la Diputació la va obrir el matí mateix, al mig de matí estava oberta. El de Can Carrera, l'afectació era més gran perquè hi havia arbres, pals de telèfon, hi havia molta terra. A mitja tarda ja va quedar obert el pas també, i ens queden coses. Ara hem hagut d'obrir també un camí que hi ha per anar a l'UMAC, que també està impracticable, i ara aniran les màquines cap allà perquè puguin tornar a accedir, perquè ara mateix no poden accedir ni UMAC ni CERS en els seus magatzems. I, bueno, hi ha les afectacions a la riera, hi ha molts de xaragalls, hi ha molts de camins que avui estan impracticables i que en aquestes reunions al llarg del dia d'avui es aniran planificant, perquè hem de pensar també que tota la maquinària pesada està treballant a tota la comarca, vull dir, tampoc hi ha tanta maquinària i hem d'anar prioritzant les feines a mesura que siguin més importants o menys.
I les pistes de tennis del Club Tennis Calella, que s'han compartit en piscines.
Sí, sí. Sembla que també el va quedar tallar i la policia local, sí.
Sembla, segons el que el Club de Tennis ha transmès a través de xarxes, sembla que tardaran setmanes, no, a recuperar l'activitat?
Sí, sí, és possible, perquè, clar, hi ha hagut molt de moviment de terra, el tennis està en un marge i sí, els hi costarà una mica de recuperar la normalitat.
Les persones que ens escolten i que es vulguin apuntar a aquesta recollida de brossa a la platja, aquesta mobilització ciutadana, senyor Torrent, es poden adreçar a algun lloc en concret?
Sí, bueno, nosaltres, com tinguem el pla fet, que l'estem ultimant ara en una reunió, ja a través de tant de vosaltres com dels mitjans que té l'Ajuntament farem públic això, però el que us puc avançar, perquè, clar, ara mateix el que desconeixem és la quantitat de gent que ens vindrà, i el que estàvem plantejant ens era concentrar tothom a la zona del pas a nivell, al principi del passeig Manel Puigvert, i des d'allà, en funció de la quantitat de gent que hi haurà, estem dividint la platja en zones, i si hi hagués molta gent, doncs aniríem destinant gent a altres zones, després d'explicar-los quin seria el sistema de treball i com tenim planificat fer-ho. Però
bé,
el punt de concentració en principi seria aquest, a la zona del pas a nivell, al principi de Manel Puigvert, a les 9 del matí.
Doncs estarem atents a que ens enviïn aquest comunicat per fer-ho saber als ciutadans que es vulguin apuntar, que segurament, jo estic convençuda de la bona voluntat dels ciutadans de Calella, que sobraran mans, diuen que mai en sobren, mai n'hi ha prous, no? Però estic segura que la gent es bolcarà per recuperar la nostra platja.
Molt
senyor
bé.
Torrent, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, gràcies.
Bon dia.
Doncs ja ho heu sentit, estarem atents a aquest comunicat i tant punt ens arribi, doncs us el farem. 10:27, fem una pausa i anem a plató. Avui parlem amb el Club Nàutic de Calella i de Pineda.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A veure, hi ha alguna icona d'una ampolla de plàstic al contenidor gris? No. I d'una llauna? No. I d'un bric? Tampoc. I llavors, per què hi llences ampolles de plàstic, llaunes i brics? El contenidor gris només hi va al rebuig o la resta. Els envasos de plàstic, les llaunes i els brics que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al groc. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs. A veure, tu que no recicles mai, oi que no llences les restes del menjar al contenidor verd? No, és clar. Perquè al verd no hi van, oi? Seria absurd. Doncs tan absurd com llançar-les al gris, estimat. Perquè les restes de menjar, restes vegetals i taps de suro que llences al gris no van al gris. I ho saps, van al marró. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Calella Televisió, arreu del món. Twitter, @RadioCalellaTV. A Facebook, clica m'agrada.
El nostre plató, avui amb la gent del mar. Ens acompanyen gent del Club Nàutic de Pineda, el president, el Xavier Catalán, de Pineda, de Calella, el Xavier Catalán. Què tal, Xavier? Bon dia. I
bon dia.
Del Club Nàutic de Pineda, que ja no hi és,
no.
Que són el Joaquim Soler, que és el president, i el Ricard Herrezuelo, que és el vicepresident. Ja no, ja ens hem quedat sense Club Nàutic de Pineda.
Ens hem quedat sense Club Nàutic de Pineda perquè no ens han apoyat ni la Generalitat ni l'Ajuntament. Llavors, quan no trobes apoyo i realment tens un club que, bueno, dèiem Club Nàutic, però estàvem en barracons. Mm. Llavors, és molt difícil aguantar. I sobretot que teníem la sanció. Teníem, i encara la tenim.
Ara
tenim,
parlarem d'això.
Tenim una sanció de, imposada per... per costes de l'Estat.
Sí, sí.
I, bueno, vam estar... Ara ho hem desmantelat tot. Ha sigut l'única solució. No podíem aguantar. Teníem cada vegada menys socis. No teníem uns serveis socials per poder donar. No teníem ni restaurant, ni bar, ni res de tot això.
Per tot tant, que llavors... vostès, déu-n'hi-do, les concentracions que feien, per no tenir
sí,
bar.
Sí, 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 fèiem.
Que es trobaven cada dia, que sí?
Exacte, Es trobaven cada dia amb alguns socis, esmorzàvem allà. Bueno, però clar, no era... Per atraure nous socis no teníem instal·lacions.
Ara en parlarem, però m'agradaria, ja que sou gent del mar, que em diguéssiu si aquest temporal que... Què hem passat, aquest temporal de mar? L'havien vist vostès alguna altra vegada?
Tan
perquè la gent del mar diu que no havien vist mai una cosa igual.
Bueno,
de temporal de mar, parlem.
Home, nosaltres vam conèixer un de molt fort i teníem al costat de l'estació el Club Nàutic Antic i se'l van dur al mar.
Això de quin any en parla?
Sí, ja, ja
parlo
fa...
de fa uns 12,
sí, 12 anys.
Aproximadament.
Teníem una edificació.
Teníem un edifici...
Un edifici maco, construït,
sí, sí,
no
sí,
un barracó.
Sí, sí, sí.
No. Ben fet en dues plantes.
I estava al mar?
Va començar a gratar per sota i, esclar, va arribar un moment que quedava penjat. Per sota no hi havia res i, esclar, així no es podia estar. I l'Ajuntament es va obligar a derruir-lo.
No sé si vostès, Xavier, han patit en el Club de Calella. Sí, acostis el micròfon, sisplau.
Perdó. Sí, hem patit, però la cosa ha sigut... Nosaltres, puesto que estem, sempre que és perjudiciat. Perquè hem tingut uns... Sempre que ha arribat l'aigua, ha arribat l'aigua morta. O sigui, ha arribat on està el restaurant o on estan les casetes de vela, però morta. O sigui,
que hi havia perdut l'energia,
no? Ja havia perdut l'energia. I nosaltres, com ja com preveiem, com nosaltres tenim allà el club, tenim 24 hores del dia personal, que va quan... I, a més, un dels últims que va ser la matinada. A les 2 de la matinada van venir els tractors i van treure tots els tractors a fora, totes les barques a fora, tot el que podia fer-se malbé. I això, ja per una experiència que teníem, pues no hem tingut... La platja està...
Menys mal, està, perquè després està, de les imatges que han deixat aquest temporal...
Està completament, la platja està...
Sí, ara ho dèiem amb el tinent d'alcaldia.
Està ple d'uns troncs, almenys ahir vaig estar jo parlant amb els mariners i dient, escolta, que vingui l'Ajuntament o el que sigui, perquè els troncs no podem
treure. Sí, no, dissabte ho faran, dissabte hi ha una neteja important.
Hi faran neteja important, i llavors que dius que hi ha coses que, aunque el tractor nosaltres intentem netejar el que sigui, però és impossible tot això. I bueno, i estem amb això, o sigui, però de coses de trencadistes no hem tingut aquest any, aquest mes. Sin embargo, fa dos o tres mesos enrere, que van tindre aquest tornado i tot això, aquest sí, van tindre unes desperfectes amb el sostre de les lavabos, o sigui, el lavabo de les dones, o sigui, els serveis, li va saltar tot el sostre. I després van tindre molts barcos de vela que van anar-hi a la riera, van tindre també un toldo que n'hi havia, va quedar destrossat completament.
Però això abans, ara no,
Sí, no va ser el dia, fa dos o tres mesos enrere. Però va ser de vent, no va ser de tornado, no va ser de mar. I de mar aquesta, doncs mira, hi estan acostumats.
Sí. Bueno, avui venen a parlar de costes, d'aquesta relació que té costes amb els clubs nàutics, que sembla, si em permeteu l'expressió, que Costa s'ha posat molt de cul amb els clubs nàutics i de fet un dels que ha patit les conseqüències és el de Pineda, el de Calella. Amb quina situació estem ara, senyor Català?
Mira,
avui estava repressant justament ara fa un any,
sí,
que vam venir a explicar-ho. Bueno,
Mira, nosaltres vam fer, com ho sabeu, vam fer un recurs d'alçada, i aquest recurs d'alçada, Ruta C, que el dia 2 de desembre, de desembre o novembre, no me'n recordo ara, o novembre, Ruta C, que si no fèiem cap cosa, perquè no van contestar ni res, és silenci administratiu, havia passat a bons de l'advocat, ens va aconsellar, escolteu, anem a fer el contenciós.
Parla del novembre del 2019,
Del 2019, sí, parla del novembre del 2019, o sigui,
sí.
Una vegada van buscar contenciós, van buscar el recurs de l'alçada, els advocats van dir, escolta, no s'han dit res, ni que bé o que malament, no han contestat, però tenen que tirar endavant, perquè si no passarà el temps, i llavors ja us quedareu con el cul a l'aire. Llavors van donar poders als advocats i als representants del jutjat perquè tiressin endavant el contenciós administratiu. I ja us he donat un petit escrit que deia que fins al dia 15 de gener el que és los advocats i tot això dels jutjats quedava tot paralitzat.
Sí, però estem a 23 ja.
Sí, però no saben res.
No saben res.
O sigui, en principi, los advocats no ens han dit res. O sigui, clar, jo estic tranquil perquè ells porten l'han donat poders perquè ho portin com creguin més convenient, perquè també és un advocat que no està... no va donar la mateixa Federació Catalana de Vela, que està al costat nostre per fer totes aquestes coses. I a més, al mateix temps que fem això d'aquí, per un altre cantó, fem la via, que és la segona, que és que tenim un enginyer que no està fent un projecte nou, un projecte que compleixi el màxim possible la llei de costes, però clar, aquest projecte, el que nosaltres diem, que ho farem, però no pot ser d'avui per demà.
Els demanen una edificació que no supera els 300 metres,
300
no?
metres, sí, però ara això d'aquí sembla que...
Quants en tenen vostès ara mateix?
Tenim uns 700. Tenim 700, però tenim la part del que és restaurant, el que sigui, però ara com tenim la part de restaurant i la part de vela la tenim separada més de 70 metres, diu que es podria concedir 300 d'aquí i 300 allà.
Ah, val.
Llavors serien 600, o sigui, estem més bé complint la norma d'aquesta. Però clar, tot això està a l'aire, o sigui, això és de... previsions que no sabem com acabarà.
I a Pineda què ha passat, Joaquim i Ricard? Em deia vostè que els han deixat una miqueta de la mà.
Sí. A veure, havíem de fer... Això ja venim des de l'any passat, de principis de l'any passat. Hem tingut contactes amb Costes de la Generalitat i amb Costes de l'Estat. Vam tenir una reunió, Costes de l'Estat, Costes de la Generalitat, i nosaltres i un representant de l'Ajuntament, en Xavier Masnou. Llavors, a partir d'aquí, es va arribar a un acord de que nosaltres, com a Club Nàutic, ens incluirien en un nou projecte junt amb la base nàutica, que és de l'Ajuntament, que està al costat nostre. Llavors, traient el que era la guingueta que tenen ells, traient la guingueta que ara està incorporada a la base nàutica, llavors, traient la guingueta, podíem arribar a tenir uns 300 metres només. Llavors, però aquest projecte es havia de fer per part de l'Ajuntament, es havia d'entrar al mes de juliol, no vam saber res.
En parles del 2019, eh?
2019, sí. Llavors, com que hi va haver eleccions al mes de maig, la cosa va quedar morta. I ningú, i llavors el repetitiu que hem anat a l'Ajuntament per veure allò, no, el nou regidor ni siquiera va venir, el nou regidor va venir ni siquiera, s'ha posat en contacte amb telèfon amb mi, però no ha vingut ni veure'ns.
Però això, què dona a entendre vostè? Que l'Ajuntament de Pineda tant li és tenint com nàutic o no?
No, l'Ajuntament ha anat prioritat...
Tenen aquesta sensació, vostès?
Ha anat donat prioritat a la base nàutica que tenen ells i en depriment de nosaltres.
Però vostès no ocupaven molta superfície, no? Eren barracons, no?
Eren barracons, sí. No sí. Ocupaven massa puesto.
Feien 300 metres, vostès, o menys?
Menys.
No? Jo diria
que no hi arribava.
Si feien no. menys, com és que han desaparegut?
Bueno, pues perquè en principi Costes fa una denúncia que nosaltres anem a l'Ajuntament, vamos, intentem parlar amb l'Ajuntament. L'Ajuntament no ens ha rebut.
Carai.
No. Hem estat amb l'Ajuntament, però amb la Generalitat. Vull dir, Costes, que són teòricament els dolents... Sí. Després de que ens van enviar l'escrit i ens van dir que podíem desaparèixer i que teníem una multa i tal, al final diu, si la Generalitat don un permís provisional, tot això no val. Vull dir, depeneu de la Generalitat. De seguida vam anar a la Generalitat i vam tindre una reunió amb ells i Costes i tot era bonic. És...
Tot era bonic, què vol dir? Què li van dir en aquella reunió?
Bueno, pues que va donar la sensació de que volien arreglar-ho. I que deia, sobretot els estaments oficials, tant Costes com la Generalitat. Amb el projecte que tenia de fer l'Ajuntament, incluïu, el tenia de fer per la base nàutica, incluïu el club i ja està, ja no tindreu cap problema. I és aquí quan l'Ajuntament s'ha tirat enrere i ni ens ha parlat.
La base nàutica continua allà?
La base nàutica continua, sí. De sortida nosaltres teníem un provisional que ens ha caducat, un provisional de l'Estat de la Generalitat que ens ha caducat. I en canvi la base nàutica tenen un provisional que no els hi caduca. Llavors es vaig preguntar el per què. Ningú va saber dir el per què.
Normal.
Llavors amb això ja està dit tot.
En el cas de Calella, les relacions amb l'Ajuntament són millors que les que tenen el Club Nàutic de Pineda amb el seu Ajuntament?
Jo ho vaig explicar una vegada, jo la vaig dir a Montserrat, vaig dir, escolta, mira, jo crec que tot això d'aquí és culpa vostra.
És
culpa de la Generalitat.
Ah.
No de
Costes.
Perquè dic, jo m'he posat en contacte amb Costes a Espanya i m'han dit que la cosa no la tenim. O sigui, si, lo que té la prioritat és el que deien ells. Feu un permís provisional a tots els clubs que tenen això d'aquí i el problema està resolt. I vosaltres no ho feu. No ho diguis això, el que sigui. I a cap d'una setmana, la mateixa Montserrat va fer una reunió con los, me recordo com es deia, l'Eix, los de coses de la Generalitat, que són el primer, i se pot dir, i l'advocat, i van estar parlant sobre aquest tema. I ens van estar explicant que ells van tindre els problemes, també, perquè van fer això, van fer una professional a un xeringuito, i Costes Espanya les va dir que les podien posar un contenciós contra ells, per haver fet això d'aquí. O sigui, clar, no s'entén, o sigui, te diu una cosa per un cantó i te diu una altra per l'altra. Al final no saps què, no saps qui té raó, de veritat. O sigui, nosaltres el que estem al mig intentem fer el màxim possible, però no podem fer res més. O sigui, és que no, estem, tal com estem indefensos completament en aquest sentit. Clar, no complim la norma, sí, no la complim. O sigui, culpa nostra, perquè des del 2007 ens va acabar la concessió. Si el club s'havia espavilat el 2007 a fer continuar la condició que tenim aquella, estic segur que ja no hi havia ni llei de costes ni llei de cap llei. Hem tingut, per almenys, 25 anys més de corda. Però es veu que no sé què va passar. No ho sé el que va passar, que no estàvem en la Junta ni molt menys. I, clar, ens trobem aquests problemes. O sigui, aquests problemes van començar i a més, el que més t'he dit, que el 2010 l'Ajuntament ens va avisar que tenien que fer un projecte. Aquest projecte es va fer, van estar 3 anys sense silenci administratiu, o sigui, un projecte presentat a costa...
És a dir, que vostès ja tenen un projecte,
sí,
no?
Sí, hem presentat 4 ja. I ara que serà 5è.
I per què tants?
Perquè diuen que no complim.
Ja.
Però, clar, la llei de costa és molt restrictiva per als subnàutics. La restricció aquesta ja no compleixen, clar, perquè nosaltres tenim en compte que el nostre club era molt més gran. Sí, el club on estava el camp de futbol i
sí, sí.
El típic camp,
no,
tot allò era nostre.
Sí, està clar que vostès superen els 300 metres, sí, sí, no?
No, és que són 300 metres edificables.
Yeah.
Barada és diferent.
Mm-hmm.
És 300 metres edificables. O sigui, el que consisteix en això. Bueno, i el curiós és una cosa, que els xiringuitos, si tenen 1.000 metres, si continuen tenint els 1.000 metres, no passa res, perquè ja està construït.
Que desaparegui el club nàutic a Pineda, que els ha suposat vostès?
Bé,
perquè eren
molts
socis, vostès,
una despesa important que l'hem tingut d'assumir i al final, però al final...
Per què una despesa? Per què els ha suposat una despesa?
Home, perquè hem tingut de treure tots els barracons, hem tingut de treure tot el suport dels barracons que estaven enterrats a la sorra, o sigui que ha quedat tot lliure.
Perquè això s'ho havien pagat vostès de la seva butxaca?
Sí, els barracons i tot això estaven instal·lats per nosaltres. Bé, pels a la junta anterior o...
Però vaja, que és dels socis, que allò pertany als socis.
Pertava als socis. Vam fer una assemblea general i llavors a mà alçada tothom ens va donar el suport per dissoldre el club nàutic, i és el que hem fet. Llavors,
i no han tingut suport de la ciutadania?
No.
Ens hem quedat bastant malament, sobretot per l'Ajuntament. Jo continuo creient que és l'Ajuntament qui ha de donar suport. Som un club que fa...
50 anys, ara.
Estem a prop de complir 50 anys.
Aquest any, sí.
Que no sé jo si Pineda té molts clubs que tinguin 50 anys d'existència.
D'història, sí.
I a mi em sembla que... Però, vamos, no. És que ha sigut demanar reunions i tal, i no, l'alcalde no ha volgut parlar amb nosaltres. I ens han trobat, bueno, com que mentre teníem el club amb l'edifici i tal, hi havia moltes barques i teníem un potencial econòmic. Mm-hmm. Ara cada vegada han anat a menys, com que, evidentment...
Quantes barquetes tenien ara?
Barques amb motor, unes 15 o 20.
Exacte.
A Calella quantes n'hi ha, senyor català?
Ara, en aquest moment n'hi haurà unes 70.
Mm-hmm.
Però havien 100 i pico, eh? O sigui, ja una vegada van fer una...
No, també, suposo que també la crisi també ha castigat,
no.
Val molts diners mantenir una embarcació.
No passa, no és això. Van tenir una reunió quan era el president, no era jo, l'Antonio, mm-hmm. Van anar-hi a una reunió i ell li va dir a Montserrat, dir, escolta, Montserrat, nosaltres 80 és el mínim que necessitem de barques, perquè tenim un personal i tenim que, aquests gastos que tenen que pagar. I van quedar d'acord amb això, i nosaltres hem fet de 100 i pico que teníem, hem baixat a 70. O sigui, més esforços que estem fent no ho podem fer. O sigui, és que en aquest moment nosaltres, si tenim menys, o sigui, fotíem de deficitaris en els pressupostos.
Bueno, a veure, comparat amb Pineda, encara el club de Calella
però,
encara...
Ojalà.
Pineda tenia un treballador, no tenim 5.
I les barques de Pineda, ara que no tenen club nàutic, què passa
bueno,
amb elles?
Bueno, alguna ha anat a Arenys, després d'allò, i alguna ha vingut a
Calella. Clar, i ara què fan vostès? Perquè vostès hi passaven moltes estones, en allà.
Sí.
Ara què fan? Venen a Calella?
Anem a Calella. Ara la base la tenim a Calella.
Sí. I anem a passar una estona allà.
Allà. No, ens agrada molt el mar, tant ell com jo, i llavors tenim la barca també, tenim una barca allà, i intentarem, quan el temporal passi, pues sortir.
Perquè, ara no sé, ara igual em poso en un jardí, unir esforços...
Si van intentar.
I entre els dos pobles tenir un club?
Sí, bueno, no sé. La idea aquesta és aquesta. Sí. És que aquesta idea no ve d'ara, ve de molt.
Sí.
El temps
s'havia parlat de
molt. Quan l'alcalde era el rei, van estar parlant sobre aquest tema, fer una...
Mancomunar, no?
Fer una entre tots dos, o sigui, fer un club i posar-lo on sigui, o entre Calella i...
Allò, a la meitat perquè ningú es quedi,
sí,
no?
Sí, o sigui, va intentar fer això d'aquí, passa que no, al final no va sortir. A més, ells tenien aquell temps, tenien tenien una... de la Unió Europea, tenien per fer una base en Alta Borgonya.
Ah, bueno, no, sí, no. És l'alcalde de Sant Josep, en Capolier.
Sí, sí.
Llavors, que precisament ho vam anar a veure també per veure si podíem activar la base nàutica de Sant Josep, no, o per estar junts.
És a dir, que vostès van anar a demanar en Campolier si els volia acollir allà com a club nàutic, no?
Com a club nàutic. Després ell ens va dir, que precisament va anar a Madrid no fa pas molt, que ell té concedit una marina seca. Té concedit.
Una?
Marina seca.
Una marina seca.
Seca és... agafen els barcos amb una grua i els posen en un hangar.
D'acord.
Llavors, està a la marina seca, la faria molt a prop d'allà on teníem nosaltres. Han de fer un pas subterrani, perquè és el problema que tenim també allà nosaltres, que no tenim cap pas subterrani.
Sí, s'ha de fer molta volta per venir al club.
Per passar cotxes, sí. Tenim un pas sota la via que allò no és pas subterrani, i llavors, a partir d'aquí, ell va anar, precisament, va anar a Madrid, ho té concedit, però, esclar, el pressupost és molt important i no d'allà. Llavors, i et triarà a fer. Mm-hmm. Llavors, bueno, degut a això, degut a... O sigui, hem mogut tots les bases que podíem moure. I bueno, per començar per l'Ajuntament, que ens ha dit que no ens ha contestat ni ens ha dit res.
Vaja, que els han acollit. Els de Calella han acollit
els socis del club. Germà, no, ja ho crec.
Clar que no, sí. Ja estem molt bé.
I molt bé. S'han portat molt bé.
I ara què? Doncs què esperem, senyor Catalán?
Pues jo espero, mira, jo espero només contestació. Ara, precisament, la que estic esperant, l'última contestació, la que estic esperant més és la de l'enginyer, que no es el projecte per poder-lo presentar. I un projecte, on que sigui, quatre coses mal fetes, presentar-lo per dir, este és el nostre projecte, o es va bé... tirem endavant o no tirem endavant, i les condicions que podem tindre, clar, perquè
clar.
No podem, o sigui, indiscutiblement hem de fer un projecte, o sigui, el projecte té que ser mirant cap a la vela, més que altra cosa. Jo sóc una persona de vela, o sigui, els meus fills han navegat a vela, jo si estic al mar, perquè sóc de muntanya, és per la vela, o sigui, més que tinc ganes que funcioni la vela, sóc jo, però, però bueno, és que n'hi ha uns problemes, a més a Calella, per mi té un problema molt greu, per mi com a Calella, a la gent, als nanos de Calella li agrada molt la vela, els agrada a tots.
De fet, hi ha molta activitat a l'estiu, no?
Sí, però els agrada, però com n'hi ha tants deports, o sigui, no n'hi ha tants nanos per tants deports, o sigui, futbol, balonmano, baloncesto, ping-pong, o sigui, clar, és una quantitat molt gran, o sigui, repartir tot això és molt, molt complicat. Mm. O sigui, clar, i lo que passa, nosaltres tenim la mala premsa que a l'hivern avui fa un fred, que tal, no sé quants, que els nanos se poden... I al contrari, si el deport de la vela és un deport... Jo no diria que és segur, dintre de tot és molt segur, o sigui, perquè quan es fa una regata, el que sigui, o n'hi ha moltes llanxes, o sigui, vigilant qualsevol element que passés, o sigui, a més, quan n'hi ha molt de vent, els jutges ja no deixen sortir a la gent.
Sí.
Quan hi ha temporal no surten. O sigui, pot haver-hi, per punta palta pot vindre de cop, però bueno.
Hi ha molta gent jove que li agrada l'esport nàutic, però no. Hi ha regeneració a les juntes? Hi ha gent jove a les juntes? O tot és gent gran?
Hem intentat, vam fer precisament...
Que això és un dels mals que tenen la majoria d'entitats i associacions, no?
La nostra no. Vam intentar, com diu el Joaquín, que entrés, i va entrar una noia jove, però no l'han vist més que un parell de cops a l'estiu.
Vaja, vull que dir, tot és gent gran.
Sí.
Tot, sí, i inclús vam agafar al club els grans, que jo no havia mai volgut ser de la junta d'això, perquè no hi havia ningú més. Ja. Vull dir, s'han trobat amb tot aquest problema... i això, perquè no hi havia ningú que...
A Calella també falta gent jove?
Pues sí.
A la Junta, em refereixo,
a la Junta,
A les activitats ja sabem, bueno, que s'hi apunta molta gent jove.
Teníem de joves, relativament joves,
sí.
Perquè jo m'ho considero gran. O sigui, teníem... Los tres se van marxar. Per què? No ho sé. Sí.
Bueno, és el mal que tenen la majoria d'entitats i associacions, no?
Cada un
té els problemes,
no? Això, clar. I jo m'agradaria, jo la meva... Ja de, perquè jo, del Club Nàutic de Calella, soc dels antics, o sigui, dels més antics, que estava a l'altre cantó, a la costa del far.
Sí.
O sigui, jo vinc d'allà. O sigui, jo la meva... Seria que... Jo voldria que la reunió de los joves de Calella... La reunió de los joves de Calella es pogués fer allà a Calella. I clar, d'acord que per això tindria que posar algunes, canviar algunes coses, però jo estic disposat a canviar-lo. Jo he dit moltes vegades, escolta, donem iniciatives, a veure, perquè
idees,
la joventut,
no?
Idees, iniciatives, clar. Què tenen que posar perquè els joves vinguin? Mm. A part de perquè, per exemple, el dia que no tenen, no poden sortir perquè fa mal mar o que sigui, ja tenim una aula de una aula de vela.
Formació.
Tenim una aula de vela, tenim vídeos, tenim tot, perquè el pas és explicar-li mil coses, o sigui, perquè no és navegar només, o sigui, fent usos, tot això, i tècniques de això és parlant. No,
sí, no. Sí. Bueno, esperem poder donar algun dia la notícia de que el Club Nàutic es queda.
Esperem.
Ara ho tenim així una miqueta embastats.
Jo no puc prometre res, però estem lluitant per això.
I a veure si s'entenen algun dia i, mira, uneixen esforços
Nosaltres ja, li acabem de dir avui, que estem a la seva disposició com a socis i per ajudar-la en tot el que faci falta. Això no hi ha problema.
Molt bé, Joaquim, Ricard i Xavier, voleu dir alguna cosa més abans de marxar?
No, bueno, només que, a veure, des dels serveis de tant de la Generalitat com de costes de l'Estat, una de les bases que et diuen és que els barcos amb motor tenen que estar a port. No volen que s'ocupi un... Això és una de les coses bàsiques. Vale, el que és vela i tot això, que sí que allà donen més permisos o intenten...
Però les lanxes i tot això... Però
ells el primer que et diuen, però esclar, vas a mirar Arenys o vas a mirar a Blanes i no hi ha puesto.
Bueno, i a més a més, i si n'hi ha a uns preus...
Sí,
no sé què deu valdre amarrar a un port de Blanes o Arenys, però vaja, deu ser més car, no?, que estar al Club Nàutic.
Són més grans, perquè són més grans, les lanxes són 5 metres.
Sí, 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 sí.
És una lanxa que... L'ideal seria estar a la costa, perquè...
Bueno, com han estat sempre, no?
Sempre.
Sí, és un tipus d'embarcació més petita.
Sí, sí. De recreo, que en diuen, no?
Sí. És que, a més, la llei de costa sembla que no, millor puc estar errat. Diu també que consenteixen barques sempre i quan no siguin més grans de 5 metres o 6 metres.
Ah, exacte.
O sigui, està això, la llei de costa ho diu. Però, clar, n'hi ha com això que evolucionem el mar, no sé... Jo tinc barques allà que poden anar-hi a qualsevol llac, el que sigui, perquè el motor és un especial ecològic. Mm-hmm. O sigui, no fan cap patriança. O sigui, clar, és que no saps per on sortir.
Bueno, en qualsevol cas, esperem poder donar algun dia aquesta notícia de que el Club Nàutic es queda i no se'n va, perquè seria una pena, realment, seria...
Jo crec que sí, però després de 50 anys, aquest any el celebrarem.
Molt bé. Faran alguna festa?
Sí, és qüestió de diners, només.
Sí. Bueno,
alguna festa es farà.
Sí, farà, el que passa si que... són 50 anys del Club Nàutic Calella, s'ha de celebrar d'alguna manera, senyor Català.
D'alguna manera, però clar, intentant mirar els pressupostos molt importants. Sí.
Bueno, a vegades no estan els diners, sinó la voluntat.
Voluntat sí que hi ha.
Sí o no?
Sí. Tinc un soci que està treballant sobre això fa un any ja.
Mm-hmm.
O sigui que, en principi, s'estan fent coses.
Molt bé. Xavier, Joaquim i Ricard, moltes gràcies.
Gràcies.
I benvinguts a Calella,
que
per molts anys.
Gràcies.
Molt bé, fem una pausa, notícies i tertúlia. Fins ara.
Bueno,
molt bé.
RadioCalella.cat.
On són totes les verges i les teves promeses? Ara que el somriure se'n marxi, què et queda per veure? Tens la perdona vides, frustracions previsibles, que projecto al meu fill, que també hauria hagut de ser el teu.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Màxima alerta en aquests moments pel desbordament d'alguns rius, rieres i torrents. Les autoritats recorden que l'episodi d'alerta del Pla Inuncat encara està actiu i demanen molta prevenció i precaució als ciutadans. A hores d'ara tenim diversos punts calents. A Osona, Protecció Civil demana el confinament de les persones a les plantes superiors dels habitatges als municipis de Vilanova de la Sau i Viladrau a causa del desbordament de la Riera Major. A la Salba, les autoritats alerten del desbordament del riu Ter a Sant Julià de Llor i Bonmatí i a hores ara es donen instruccions de tornar al centre d'acollida habilitat la passada nit. Per altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua ha avisat també que s'ha superat el nivell d'alerta a l'estació del riu Congost, a la conca del Besòs, amb tendència creixent. Protecció Civil aquest matí també ha alertat que les pluges de les últimes hores han fet créixer els rius del marge esquerre del riu Segre, com són el Sió, el Corb, l'Ondara i el Set, així també com la resta dels rius de la conca de les comarques d'Urgell, del Pla d'Urgell, la Segarra i les Garrigues. En aquest sentit, la crescuda dels rius provoca afectacions amb inundacions petites a l'entorn, com és el cas del Sió, que obliga a tallar la carretera d'accés a les Oluges. El riu Ondara, volíem dir, al seu pas per Tàrrega, baixa enrubinada i a tot això l'Ajuntament demana no apropar-se als marges d'aquest riu. Ens ho amplien des de Ràdio Tàrrega. Gemma Peris, bon dia.
Bon dia. La forta pluja caiguda aquesta nit ha produït afectacions amb desbordaments dels rius que han provocat petites inundacions a l'entorn de municipis com Nalec i Ciutadilla, a la conca del riu Corb, i Barbens, a la conca de l'Ondara, principalment en camps de cultiu. La tempesta a Tàrrega, per exemple, ha deixat aquesta nit 21 litres per metre quadrat, que s'han de sumar als 31 acumulats d'ahir. L'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan Vallverdú, ha demanat que cal continuar extremant la precaució, tot i que a Tàrrega no hi ha hagut afectacions.
El punt més perillós, a quarts de set del matí, que a Cervera estava en un 88%, i estava a nivell molt alt, i clar, això feia patir quan arribaria aquí, que ha sigut quan ha arribat el moment en què baixen més aigua i amb més força. Però, bé, no ha passat d'aquí, no ha fet mal, no ha passat res, creu. I tenim allà la policia local.
A primera hora del matí, el Consell Comarcal de l'Urgell ha informat també que s'ha suspès el transport escolar a Guimerà per una esllavissada a la carretera. Els serveis de manteniment estan treballant per obrir la circulació a la L-241, concretament al punt quilomètric 3,8.
Gràcies, Gemma. I al sud del país, l'Ajuntament d'Amposta ha posat damunt la taula la proposta de declaració de zona greument afectada d'emergència per Protecció Civil, el que es coneix com una declaració de zona catastròfica, una acció que ja va fer ahir l'Ajuntament de Deltebre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta presentarà una moció en el proper ple que celebrarà a la Casa Consistorial el dilluns per demanar zona catastròfica al Delta de l'Ebre. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, assegura que el terme municipal possiblement no ha estat el més afectat, però que cal demanar aquesta zona catastròfica en solidaritat amb els termes municipals que han rebut més la força d'aquesta borrasca Glòria. L'escoltem.
Per tant, el balanç al final no és del tot negatiu. Sí que és cert que ha fet bastant de mal també al camí de Baladres, no? A la zona d'Eucaliptus, a la barra del Trabucador, i és evident que ja quan m'ho anem a altres poblacions, no? Com Sant Jaume, l'Illa Aguda, del Tebre, que això ens sumarem segurament a la petició de zona catastròfica, no tant per l'afectació que ha tingut pel nostre terme municipal, sinó per l'afectació que ha tingut general pel Delta.
L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, va acompanyar ahir el president Quim Torra en la seva visita pel Delta de l'Ebre. Recordem també que l'alcalde d'Amposta és l'actual vicepresident de la Diputació de Tarragona, responsable de carreteres, infraestructures que també s'han vist afectades per aquest temporal.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Calella.cat.
Som-hi, doncs, segona hora de la ciutat amb la tertúlia, com cada dia. Aquesta hora, avui, amb la Maria Antònia Pujol. Bon dia, Maria Antònia.
Bon dia.
Amb el president Josep Maria Granyó. Bon dia, president. I
bon
presidenta
dia.
Maria Antònia, eh?
Eh?
I presidenta Maria Antònia.
Ah, bueno.
Tenim
és igual, això.
El Pau Pujol, bon dia, Pau.
Molt bon dia.
El Francesc Millan.
Bon dia.
I la Teresa Soler, presidenta.
Hola, bon dia, gràcies, bon dia.
De seguida parlem del temporal, Glòria, però el senyor Josep Maria Granyó, Josep Maria, ens deia que volia fer una reflexió, no sobre el tema del temporal, no?,
Bueno, no a deixa veure. De ser un temporal mental.
A veure. Ui, 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 ui. Aquest pot ser pitjor que la Glòria. Sí,
perquè porto dos dies pensant i dic, escolta, aprofitaré a treure-ho amb aquesta tertúlia de persones intel·ligents i en diferents situacions socials i d'edat. Quina és la meva reflexió? Els polítics han tingut un increment, o es parla d'un increment entre el 2,25, 2,50 aproximadament. Tots els que estan els senadors, els diputats, els que estan al costat, no? Després també es parla del salari base, que pujarà un 5,5, que em sembla bé, no? També als funcionaris els hi pugen un 2%. I els jubilats per què només un 0,9?
0,9, sí, exactament.
Per què? Això és el que jo vull preguntar aquí. Per què? És que no treballem? És que no hem treballat? És que no som productius? És que no col·laborem a la societat? És que ens marginen, com jo em temo que ens marginen contínuament? Aquest és el meu raonament. Estic dolgut per això, perquè ens ho veuen com si fos un gran increment i resulta que som els últims de la cua.
Bueno, en els assalariats, que jo sàpiga, tampoc és que els hi hagin pujat des de l'altre dia.
No, els funcionaris,
Els funcionaris, però la gent de peu, no. Per tant, estaran en el mateix sac, eh?
Depèn de la privada, no? Però vull dir que em refereixo de que sí, tot el que és oficial... Però dius per què? Ens ho han venut com una gran pujada, i, escolta, som els últims de la cua. O sigui, no, m'agradaria que algú em donés una explicació. És perquè som massa? Perquè no és el mateix pujar 2 milions que pujar 11 milions?
Jo crec que és perquè som molts. He llegit algun comentari. Som masses. Vivim massa temps, no sé.
Bueno, això és
com ho fem, això?
Això és una de les coses que tal,
però... Això és un plantejament a cara a futur.
Però totes les associacions estan reclamant voluntariat i d'aquí els que som en període ja de jubilació som voluntaris, lo qual vol dir que el voluntariat és un treball que no cobrem un duro, no? Que si no ho féssim nosaltres hi hauria un dèficit dintre de la societat. Jo la queixa que em tinc és aquesta, de que tot s'està venent i em sembla bé els increments i nosaltres, pues sí, com que ens han pujat 3 o 4 vegades més que el 0,25, ja dona la sensació de que estem contents i satisfets. O el que repeteixo, jo em sento marginat, em sento com dir, bueno, va, els hi donem un 0,9, ho verem bé i així és que es conformi que total pel que fan ja està bé, no? Aquesta és una mica la sensació que a mi em dona quan jo, em sembla que estic treballant més que quan jo treballava. Com altra molta gent. Com altra molta gent, jo tinc un entorn amb el que no cuida els nets, se'n té que cuidar dels pares, o té que cuidar dels fills, o té que cuidar d'un familiar, o té que fer altres funcions que no li correspondrien si veritablement estigués jubilat. Vull dir que tots, salvo els que estan impedits, lògicament, tots estem treballant. I això per mi considero que és una vergonya, aquest creixement, aquesta comparança del 0,9 amb altres increments.
No sé si hi ha algú de la taula que té resposta per això que diu el Granyó.
Resposta lògica? Perquè resposta lògica no n'hi ha.
No n'hi ha, jo crec que no n'hi ha.
I després, clar, ara si portem això a vies endavant, ens diran que si treballem és perquè volem. Perquè totes aquestes coses tenim l'opció de fer-les o no fer-les. Diferent quan vas a treballar. Això tampoc és això.
Bueno, jo crec que un jubilat que treballi... Pot haver-hi casos de gent que lògicament fa feines doncs, molt per amor a l'art i per tant els costa deixar-ho, però segurament la gent que està jubilada i que treballa ho fa moltes vegades per
no
arribar
arriba.
Allà
perquè
no arriba, on no arriba la pensió. No?
Però a banda d'això, Sònia, és que ho tenen molt mal plantejat, aquesta gent, perquè jo, ja
aquesta gent qui són?
L'Estat. L'Estat.
Sí, l'administració. Sí, exacte. Deixem-ho amb l'administració.
Jo faria, arribada a una certa edat, jo seria més pragmàtica en aquest sentit, i arribat a una certa edat, posaria una base de jubilació raonable perquè tothom pogués viure... Jo no dic amb luxe, sinó que tothom pogués viure, pagar els gastos d'una casa i, mira, ja dic els gastos d'una casa sense comptar que paguin lloguer o hipoteca. Els gastos d'una casa, menjar, viure, i que els hi quedi pues, per donar-se un gust. I llavors, en els que cobren unes pensions bastant extraordinàries, els hi faria una escapçada per equivaldre a les altres. I això no costaria. Faria un prototipo de jubilació.
Clar, però també et trobaries amb la gent que cobra unes pensions molt altes que et diran, escolta, jo també m'ho he guanyat, això.
Perdó, també s'ha guanyat la persona que ha guanyat menys sou, també s'ha guanyat el poder viure.
Sí, però està clar que el que cobres en la teva jubilació va en funció amb el que
del
tu has cobrat.
Del que tu has cotitzat.
Sí. Exacte, sí. Cotitzat en la teva època laboral.
Jo, Maria Antònia, estic amb tu amb quasi tot, amb això no, eh?
Bueno,
o sigui, no, no ho hem de pagar els, pro, els propis jubilats de no, les nostres no, no, pensions, no dic... les altres pensions.
Aviam, poder perquè és que és això, que està mal repartit.
Digues,
està mal repartit.
És que crec que esteu dient dues coses. Per una, sí. Bueno, Maria Antònia, per una part, tu el que has dit és una cosa que ja, bueno, de certa manera, alguns sindicats ho volen tirar endavant, que és la... que és la renda,
la pensió única,
la renda mínima garantida, sí. Que és una cosa que tots els ciutadans, tothom rebem una quantitat de diners que sigui lo mínim per viure, per haver de mantenir una casa, els gastos
per viure dignament.
Sí. I la resta, el que cobraríem, la resta seria per luxes, per dir-ho entre cometes. Per altra banda, has plantejat com una redistribució, per dir-ho així, en termes econòmics, de les pensions. Clar, és, la Sònia ha fet molt bé d'advocat del diable.
Bueno, és el paper que em toca fer.
Sí. Però és que ho has fet molt bé. És el mateix que diuen quan es parla dels impostos. Perquè una persona que guanya més ha de pagar més. És, que jo trobo totalment lògic. Una persona que, per posar un cas, ha viscut de rentes o ha viscut a tenir una gran empresa i visquent de l'aire, jo trobo que ha de pagar molt més que una persona que s'ha passat tota la seva vida pencant de sol a sol i cobrant una misèria. I és totalment lògic. Però és, bàsicament, el que jo veig de problema de fons, vull dir, Granyó, has obert la caixa de Pandora, sí, de mateix, sí, tal qual...
Com sempre.
Jo penso que parlaria de Glòria, que serà més fàcil.
Però encara vull dir alguna cosa més,
sí, eh? Sí. L'únic que has deixat a dins és l'esperança de la caixa, ja està.
La caixa de pensions, vols dir?
No, de la, no, caixa, la de caixa de Pandora.
La caixa de Pandora, anava a dir. Doncs... anava a dir, perquè amb la caixa de pensions no sé si...
No, esperança zero.
Millan.
Home, jo crec que és el gran debat i que sí, si fos tot tan fàcil les coses s'arreglarien més. És molt complicat. Has tocat el tema que has comparat diverses coses. Hi ha coses que no són comparables, que tu dius per què els polítics es pugen. Normalment perquè ara els hi toca perquè fa 4 anys. O sigui, fins d'aquí 4 anys no es revisaran aquestes coses. També t'ho dic que funciona
llavors
així.
Llavors és el 0,9 per 4.
Ja,
llavors,
ja veurem.
No, ja t'ho explico. Tu quan entres al Congrés, al Senat o el que sigui, aquell sou te'l marquen per 4 anys.
Vale.
Llavors, fins d'aquí 4 anys no es torna a revisar. Una altra cosa és que tu estiguis d'acord amb el que es cobra, amb el que es cobra, que jo també aquí posaria... seria l'altra caixa de Pandora. Sí, sí. I no cal. El que sí que estic d'acord totalment és que els pensionistes sembla que siguin els últims. Ja et dic jo que no ho sou, eh? Perquè després ja et vaig dir que sempre tot acaba en cultura i esports, a partir d'aquí. Però que és cert que en el pensionista moltes vegades se'l menys té. O sigui, sou les sobres de la societat.
No, és l'última etapa de la societat.
I no és així, perquè jo que estic avesat a viure moltes situacions, si no fos pels avis, les àvies que cuiden nets, que cuiden famílies i que fan mans i mànigues, i que, a més, com que venen d'aquestes... Jo, quan parlava de ma mare, que eren les generacions de la guerra, jo no sé què fan, però treuen suc de tot arreu. I tu veus les diverses economies i veus aquestes economies dels avis que dius, mare meva, però com poden treure d'aquestes pensions fer el que arriben a fer, que és admirable. No tindria que ser així, jo estic totalment d'acord amb tu. El que passa és que també em poso a l'altre cantó i com ho fas?
Retallant d'altres coses.
Perfecte.
Que són abusives. Però bueno, jo volia dir una altra cosa també. La Caixa ha fet un estudi, home, lògicament allà deu haver persones preparades en aquest sentit, amb el que s'han plantejat una cosa. De dir, fa uns anys, quan una jubilava vivia 5-10 anys, no? Ara resulta que quan una jubila viu fins a 20 o 25 anys.
El
qual vol dir que hi ha moltes persones que tenen una sèrie de característiques, facultats, coneixements, que els perd la societat i la Caixa d'alguna forma els vol recuperar, no? I ara, per exemple, ha creat, ho dic també perquè ens fan treballar de forma gratuïta, no? Han creat el projecte de Cibercaixa Emplea Más. Què és això? Aprofitar la sapiència informàtica de la gent gran, formar-la dintre d'aquests cursos específics i, d'alguna forma, donar classes a gent jove que està, d'alguna forma, marginada o que precisa uns coneixements més amplis d'informàtica. Tot això ho fan ara a gran escala. Claro, tot això ara primer hem de buscar voluntariat dintre dels socis, el qual això, conseqüència, som gent que tenim una jubilació més o menys elevada, que ara la Caixa, amb bon criteri, ojo, amb bon criteri, el que vol és que ajudem a gent jove, però lògicament sense cobrar, el qual és una feina, en aquest cas, que beneficia amb una societat. Amb això què vull dir? Que tal com s'està plantejant les coses, els jubilats continuarem treballant baix l'emmascarament del voluntariat. Hi ha una altra cosa també que tu dies, Francesc, el salari. Hi ha trampes salarials també, i tu les saps millor que jo. Jo no et pujo el sou en 4 anys, però et dono altres ajudes. Et dono cotxe, et dono telèfon, et dono mòbil, et dono uns incentius, et dono tal, o si perteneixes a una comissió, jo et pago per aquesta comissió, et dono dietes, tal i que qual, com fa la privada, no? Ojo, perquè em refereixo que a mi l'altre dia, llegint el que guanyen els parlamentaris europeus, és vergonyós, eh? I segons de quin país, encara més, 21.000 euros al mes. Això és vergonyós. I són 500 o 700 o 800, no sé quants són, m'entens, eh? Vull dir, això és vergonyós, claro. Va sumant i al final, claro, la cistella té 100 cireres, vull dir, no n'hi ha més, m'entens? Segons com ho reparteixes, no? Okay. I el que dic, que estic d'acord també, és que els pensionistes som els últims, i això és el que no es pot consentir. Això és el que no es pot consentir, perquè som una gran majoria que ens mereixem més respecte i ens mereixem que es parli més de nosaltres i que tinguem més ajudes, perquè la disponibilitat que nosaltres tenim amb ajudar la gent és total.
Teresa.
I això sense reconeixement econòmic.
Que no t'hem sentit.
Bé,
encara.
No, l'administració és la que és, podríem dir dolenta, o és la que és, i el sistema és el que és. És que jo crec que estic molt d'acord amb el que diu en Josep Maria, amb el que dius tu també, però clar, hauríem de canviar les coses de socarrel.
Sí,
vull dir,
sí.
Tot el que més és utòpic, i és molt romàntic, si voleu, però crec que hauríem de començar per aquí, perquè la gent jove, Pau, preneu nota, comenceu a canviar les coses i que tot sigui molt més equitatiu i molt més correcte i respectuós.
Digues, Maria Antònia.
Jo, suposo que és que la societat i l'administració, i no vull defensar ningú, me defensaré a mi mateixa només, la societat i l'administració s'ha trobat amb un sac que no hi comptaven. Són tan llestos que no hi comptaven. I no hi comptaven perquè no comptaven que la gent gran tindria qualitat de vida i viuria més.
I cada vegada més.
I exactament, perquè inclús quan es va calcular el pla de pensions, no em voldria equivocar, quan es va calcular el sistema de pensions, es va calcular per un promís de vida de 67 anys. Llavors, clar, el negoci era rodó.
Mm-hmm. Però perquè abans la gent gran... és que clar, ara 67 anys dius gent gran, 67 anys és,
però no fa tants no... anys que es va calcular el sistema, fa tants tampoc,
que ha canviat molt això del concepte,
o sigui,
de gent gran, no?
Mires el futur, cap ni una. Clar, ara s'han trobat amb una poma que s'ha anat fent grossa, i a més amb unes persones que componen la poma que demanen els seus drets, perquè evidentment no som l'última etapa de la vida, som una part de la vida. Sí, sí. I fins ara crec que ens han considerat això, l'última etapa de la vida. I això tampoc ens no volem arribar aquí.
Pau, volies dir alguna cosa?
Sí, ara mateix...
Vigila el que dius, Pau, eh?
No aniré contra tu, l'aniré liar contra la Caixa, perquè aquest pla que tenen ho he trobat demencial. És...
Abusiu.
No, demencial i... en molts sentits.
Ets un antisistema.
No
ets tu.
Bàsicament.
Molt bona, millor.
Per blanquejar
tu també,
per blanquejar la seva imatge.
Totalment d'acord, Pau.
De cara a la gent, agafen a gent jubilada, per dir-ho així, entre cometes, entretenir-los, donant classes d'informàtica a gent jove, i els que quedaran millor, en plan, ai, que bons que som, que ajudem a nanos marginals socialment a integrar-se, som nosaltres. Mentida, el que estàs fent és una operació de màrqueting gegantina que no et costarà quasi bé ni un duro.
Al contrari.
No sé quants milions de parats hi ha en aquest país, però... crec que mateix a Catalunya estem al voltant dels 600.000 parats, i la Caixa, que té uns beneficis astronòmics...
Demana a la gent gran que ensenya la gent jove.
De gratis!
No.
De gratis.
Perdoneu, però és que perquè... es queden amb les pensions de la majoria dels pensionistes d'aquest país. Administren les pensions de la majoria dels pensionistes d'aquest país. Per això, a més, encara fan aquestes coses, perquè quedem macos. Que macos que som.
Digues, Millán.
El fil del que deia el Josep Maria... No només els jubilats fan de voluntari i fan aquestes tasques. Jo vull dir, jo que tinc gust de raó, des del 95 estic amb entitats i estic com a voluntari. I he fet tasques de tota mena i moltes tasques. No estic pas jubilat i he tret temps de la meva família, del meu temps lliure, i no he esperat mai res a canvi. Aquesta és la paraula del voluntari. No espero res a canvi, per la qual cosa jo dono el que puc donar.
Sí, però potser estaria
bé... Per la qual cosa, sí, jo crec que si el
però aquest, estic
d'acord amb en Pau,
estem parlant d'un gegant, en aquest cas.
Bé, però estàs demanant una cosa voluntàriament. Llavors, si vols la fas, el que deia la Maria Antònia, si vols la fas, i si no vols, no la fas, i hi haurà prou gent. I jo crec que el voluntariat és l'arma número 1 que tenim en aquest país, i en aquestes contrades crec que ho demostrem, i si no, mira, Pineda, Calella, mira, ara, ja tothom sortirem a la platja a netejar-ho.
Sí, exacte.
Jo crec que aquesta és la nostra millor faceta, que som voluntaris perquè no esperem mai res a canvi, perquè si mai esperes alguna cosa a canvi, ho tens molt malament.
Bueno, jo vull sortir una mica en defensa d'això, aquest atac que m'heu fet tan directe.
No, tu no, la caixa.
Mai, no, però jo sóc ara el representant aquí de l'Espai La Caixa. Aquest atac requereix una defensa forta contra aquesta joventut tan radical.
Bueno, però sí que el més radical de la tertúlia ets tu.
Sí, i tant.
Aquí es busca dos objectius per part de la Caixa. El que la gent gran se senti útil, que això és una gran satisfacció, el que a mi, per exemple, em diguin, escolta, tu vols donar un curs d'informàtica a gent que ho necessita, per mi és una gran satisfacció, perquè em sento útil. Segon, fica a disponibilitat d'aquesta gent una sèrie d'instal·lacions, i tercer, qualsevol d'aquestes coses que proposes a l'Ajuntament te les accepte bé, perquè és un estalvi també per l'Ajuntament que pot destinar aquests diners a altres coses. Això és una mica l'exemple de Zara, no? Està bé o està malament el que fa Zara de fer aquestes inversions o aquestes ajudes a nivell dels hospitals? Bueno, segons com tu plantejas.
Tranquil,
llavors mirarem la part contrària.
Té una obra social que és important avui dia.
Però escolteu-me una cosa, la part que... I ara ho tinc que dir perquè ho he dit ja en puestos i ho dic aquí en públic. Aquest senyor fa unes grans aportacions i benvingudes siguin, perquè pitjor seria que no les fes, però no diuen que si ella porta 300 milions realment són 150, perquè els altres els desgrava.
Vale, dos coses. Primer de tot,
contrarèplica.
No, Pau. És que hi ha una frase d'un gran estadista espanyol que ens ha deixat frases memorables, com és Mariano Rajoy, que va dir la gran frase de una cosa és ser solidario i otra és serlo a cambio de nada. Crec que il·lustra perfectament el que estem parlant aquí.
Ens està dient tontos.
I una altra cosa, el tema Zara, el tema Amancio Ortega, dic, clar que pot fer donacions de no sé quants milers de milions sent un dels 10 persones més riques de tot el món i desgravant molt bé, com ha dit la Maria Antònia, clar, com aconsegueix aquests diners? Quantitats de tallers, la mà esclava que té arreu del món.
Bueno, i això és rentar-se una mica la cara.
Tranquil, li està traient la infància a milers de nanos i a molta gent que està en situacions precàries. Però pot fer donacions pels hospitals privats.
També, ara, no vull fer una llança a favor de l'Amancio Ortega, per favor, que no se me malinterpreti. Però vaig a dir que el problema de que aquest senyor pugui fer això que fa, d'aprofitar-se d'aquests menors o d'aquest estatus, són els països d'aquestes persones. Perquè això no s'hauria de permetre. Si això no estés permès, la gent no ho faria servir. I llavors, clar,
també
aquí...
També estem d'acord.
Vale, doncs gràcies.
Però no és el cas de la Caixa. Jo he ficat l'exemple de Zara com a algo afegit anexo.
El senyor Grañó torna a lo seu.
Sí, però la Caixa pensa que obra social... Jo no conec cap banc que tingui una obra social, no? I les inversions que està fent la Caixa... I si ens limitem nosaltres a Calella, si no fos per la Caixa, si no fos per l'obra social de la Caixa, si no fos per l'espai de la Caixa, on iria la gent gran?
Segurament s'hauria creat un altre esplai.
Correcte.
Però aquest altre esplai costa uns diners.
Però s'hauria creat.
Vale, vull dir, segurament. Però, d'alguna forma...
Ell vol dir que aquesta entitat té la voluntat, suposo.
Sí, no.
Crec interpretar. Després ho podem criticar o no. Però,
Teresa, evidentment, té la voluntat. La Fundació La Caixa ajuda moltes entitats i ajuda molta gent.
Hi ha molts centres cívics, també.
No, i hi ha gent de peu, i associacions, i tot això. Té un remanent de diners que és per això. I no li traiem, però li hem de buscar... Tot té la seva pro i el seu contra. I aquí té les dues dues coses. Jo me sembla molt bé i t'he dit que estic seguríssima que la gent que s'apunti en aquests cursets i a donar classes els hi serà enriquidor, perquè tractaran amb gent jove, que a vegades la gent gran careix de poder estar amb gent més jove i poder connectar, perquè un dels problemes que tenim de quan ens fem grans és que a vegades perdem la connexió, eh? I després, a més, faran una labor útil. I això serà en positiu. Però també hem de buscar, tot té el seu pro i el seu contra.
Digues, Pau.
No, Maria Antònia, vull dir, quan has dit que molts països d'aquests que hi ha nanos esclaus, que perquè els seus governs ho permeten, clar, m'ha sortit la vena d'historiador dir, vale, en tot país s'ha de mirar d'on ve. Vull dir, gran part d'aquests països són antigues colònies franceses o angleses deixades...
I espanyoles també.
Bueno, sí, al Marroc també s'hi han trobat, tant que al Marroc una part era francès i l'altra era espanyol. Van ser deixats de la mà de Déu, per dir-ho així, d'un dia per l'altre, amb fronteres inventades, que han separat grups humans, vull dir, ètnies i grups socials, han estat separats i estan, malauradament, per aquestes tensions, han estat en guerres fins a dia d'avui. No han tingut mai un moviment obrer, no han tingut mai sindicats que puguin apretar.
Bueno, perquè per tant, són països que no evolucionen tampoc.
Perquè la mà europea no els ha deixat evolucionar sota els seus interessos econòmics.
Val, però Pau, aviam, no anem gaire lluny. Els nostres avis, els teus i els meus, amb 10 anys treballaven.
Vale.
I treballaven per subsistir, no treballaven perquè volien.
No, perquè venien d'una guerra, d'un moviment
obrer esclafat. I tot això ha anat evolucionant. Llavors, aquests països no han evolucionat. Exacte, gràcies.
Treballen per subsistir, també.
Treballen per subsistir. Inclús, estic seguríssim que a les mares d'aquests nens que van a treballar, aquest poc, com que els hi permet menjar i tenir un sostre, encara estan contents. Que no hauria de ser, jo sempre ho dic, i no és normal, inclús en països africans, que són els més rics en mines de pedres precioses, que els reis caguin en vàters d'or i els pobres no puguin ni cagar sota un arbre. Això no hauria de ser. Llavors, el que si en cas hauríem de fer, ja... és el que diem. Si suposo que si passéssim ara amb la Mancio Ortega et diria, sort no tenen aquesta gent que nosaltres anem allà, i sort no tens tu que anem allà i fabriquem en preu barato, perquè si no, no et compraries els jerseis que et compres. És que és tan difícil de solucionar una cosa d'aquestes.
És una cadena, és una cadena.
Exactament, és tan difícil, inclús hi hauria una debacle si diguessin, a partir d'avui això es talla. Hi hauria una debacle mundial amb el sistema de consumir i amb aquesta gent d'aquests països. Per tant, el que sí hauríem de mirar dintre del mal, que fos el mal el més petit possible.
Bueno, m'agradaria, digues,
Francesc. I tot sí. Això és a través del
manifest del senyor Granyó.
El president, amb les reflexions d'equip sí. Al bisbe.
Sí. Si vols et faig un enllaç jo ara, Sònia. Va, ara que parlàveu de la Mancio Ortega, jo estava preocupat aquests dies, perquè clar, el temporal...
Gràcies, Francesc.
Farà mal.
No, perquè a la Mancio té un vaixell... Sí. Just on te trencaven les onades i clar, i devia estar preocupat aquest home, perquè té el vaixell amb l'helicòpter i és on t'es, en el Port Fòrum, a la part de...
El té allà?
Allà sí. En té un. Sí.
Ah, sí?
I clar, jo veia les onades com picaven i pensava, i pobre Mancio, com es quedi sense vaixell, també, saps?
Bueno, mira.
Sí. Mira, jo, pobre, el senyor que aquest dematí parlava a les notícies, que s'ha quedat sense escaroles. Aquest sí que és pobre, perquè aquest tindrà temps per fer-ho jo l'altre, que se n'importin dos o tres de barcos.
El mar ens torna segurament allò que ens estem buscant con creces, que diuen.
Vols dir?
Home, perdona. Sí. A veure, el canvi climàtic...
A part del canvi climàtic, és que a vegades et diré una cosa. Aquest dia feien una vista de Girona, de la ciutat, i sabeu que hi ha aquelles cases que llinden amb el riu. I jo pensava, qui va ser el primer que se li va ocórrer de fer una casa aquí?
Bueno, al costat del riu Unyà i al costat de Rieres, etcètera, etcètera.
I pensava, com se'ls hi acut? És que jo no tindria nassos, perquè sabem que un tard o d'hora... La naturalesa canvia. Per tant, estàs posant en la boca del canó.
I historiador, explica-li per què es feien al costat dels rius.
Perquè era...
Història de Girona no la conec gaire, però bàsicament... Una altra cosa, bàsicament, el riu Unyà, i els cops que he anat a Girona, és un riu que baixa poc, vull dir, no té un caudal molt gros o molt pronunciat. Bàsicament, seria el mateix que fer una casa al costat del Tordera, que normalment està sec.
Sí, però...
Sí, però arriba un dia...
ha passat això...
Arriba un dia que passa el que passa.
I és un del... I el trobo que aquest temporal és un dels més forts que s'han vist mai al segle...
Aquest temporal de mar, sí.
Sí.
Digues, Millán.
Però és que, no, l'historiador ara em donarà la raó. Sí. Normalment, si tu segueixes el Ter o el Llobregat, i totes les colònies es posen per agafar la força del riu, per generar energia...
Camprodon. Vull dir
que, per què es fiquen i per què es construeix al costat del riu, que tu dius, oi, no sé per què... perquè les cases dels treballadors de l'empresa tèxtil les feien al costat del riu, però perquè i es feien ben fetes al costat. Clar, el que passa és que ara potser hem construït a dins del mar.
Tu vas seguint el Ter, Osona, Ripollès, totes les colònies d'aquelles, totes estan.
Jo que soc de Manresa també us puc dir, les colònies es feien també.
Sí, és una qüestió d'economia.
Que maques les colònies del Bages,
Clar, quan passa el que passa, passa el que passa.
Bueno,
i llavors van dir, ai, ha passat això. Però
i per què es paga més els pisos de primera línia de mar? Ara?
Però és ara, veus? Abans no.
Ah, doncs veus, ara són els més cotitzats.
Abans els pisos en els pobles de costa, els pisos que més tocaven a mar, les cases que més tocaven a mar, eren les més barates.
Perquè els pescadors.
Els pescadors.
Però, i qui eren els pescadors?
Però després qui va venir? Van venir... els benestants, i van fer les cases davant dels pescadors.
A davant.
Sí, bueno, perquè és ja això, està, perquè ara els benestants volen estar arran de mar, i ara, després, si se'ls enduen les cases, jo, mira, que, perdoneu, que es fotin.
El que no tinc és un
record. A mi em sap greu el treballador que es queda sense poder treballar.
Però mira si fa anys que ja venien a buscar les cases a primera línia de mar, ja fa molt de temps.
Home, estem parlant de primers del segle passat.
Digues, Granyó.
Jo no entenc una cosa. Avui sí que no entenc les coses.
Però, Granyó, ara estem parlant del temporal, eh?
Sí.
Com és possible
que entre, sembla ser que entre Malgrat i Balanes, la via del tren ha quedat penjada?
Bueno, perquè
no hi ha pont.
El pont ha desaparegut de la via del tren i el pont també per al que passen els vehicles.
I això, amb la tecnologia que hi ha avui dia, estaran 9 mesos per arreglar-ho?
De 6 a 9 mesos.
Sí. Hem llegit que de 6 a 9 mesos, exactament. Sí.
Més que res perquè també hi ha la infraestructura que va a sobre.
Home, és una obra important.
Però a pesar de tot això, 9 mesos, estem parlant potser d'un quilòmetre.
Suposo, però, Josep Maria...
Ni d'un quilòmetre.
Jo vull ser ben pensada, jo vull ser ben
pensada. Si això passés a Madrid, potser no estaria tant, eh?
Poder també.
Escolta, però, a veure, està clar que és una obra que s'ha de fer i s'ha de fer
ben feta.
S'ha de fer ben feta.
Perquè no torni a passar.
És complexa, és complexa. Perquè no torni a passar, perquè, de fet, sort... que en aquell moment no hi passava cap tren.
Sí. Correcte.
Jo ara penso una cosa. Veiem tot el que s'ha malmès, tot aquest baral, diguéssim, des de Barcelona fins a Tordera o fins a Massanet, tot el que s'ha malmès que està arran de mar, jo podem plantejaria de fer unes vies noves en un altre lloc. I poder l'inversió, perquè cada vegada que hi ha un temporal fem inversions i anem abocant.
D'una vegada per totes.
Exactament. Ajuntin el diner de totes aquestes inversions que hem fet al llarg d'aquest... I el diner que haurem de fer ara...
O fer un bon manteniment del que hi ha.
Però hi ha una cosa, Sònia, per exemple, a la part de Vilassar, de Premià i tot això, el mar està allà on està.
Aquí estan actuant.
I a la que hi hagi un temporal, què han de fer?
Estan actuant aquí.
Si en cas han de retirar la via més cap a la carretera.
I tot això estan actuant.
Clar.
Digues, Pau.
És que ens trobem amb diverses coses aquí. Bàsicament, primer de tot, venim de la línia ferroviària més antiga de tota la península ibèrica dins l'estat espanyol.
I de les més transitades.
Què passa? Farà ja quasi bé 200 anys que passés arran de mar, era un territori infraexplotat i era econòmic fer-ho allà. Que també va ser deficitari fer el tren, això és un altre tema. Però sempre hi ha hagut com aquest mític pla de fer les vies del tren per muntanya i és una cosa que jo sempre dic, qualsevol cosa que tingui a veure amb medi ambient i mobilitat s'ha de posar en una balança. Què ens interessa més? A fer un bon manteniment, que després és qui ha de pagar aquest manteniment, perquè això ja és un altre tema, arran de mar, o carregar-nos també per una altra part un dels pocs pulmons verds que ens queda i fer-ho per muntanya. Que estem també... I
home,
també,
es pot fer, hi ha plans per fer-ho al costat de l'autopista, vull dir, tampoc...
Sí, a la mateixa autopista,
per sobre.
Tampoc estaríem malmetent res, no?
És si això,
no,
és posar-ho en una balança i sopesar-ho. Per altra part, tota la destrossa del riu, del pont de sobre el riu, de les vies de tren, a mi, jo quan ho vaig veure, a mi em va recordar la imatge aquella típica de Calella... de les vies de tren. De les vies de tren a l'aire lliure, després d'un
temporal de mar.
D'un temporal, la imatge per mi ha sigut idèntica.
Sí.
Qui ho ha de pagar? normalment, ara que s'estan fent
ampliacions
del metro o ampliacions de les vies de tren, ho està pagant òrgans públics, que són els governs, però qui treu el benefici d'això directament és Renfe, que és una empresa privada. I no hauria de pagar Renfe això, ja que no, Renfe i Adif, ja que no mantenen les infraestructures?
Aquí estem amb el que parlàvem també abans fa una estona, el pro i el contra.
Havíeu
aquí
vist
tenim
mai...
el contra, no?
Havíeu vist mai un temporal? La gent del mar diu que feia molts anys que no s'havia vist un temporal de mar com el que hem tingut aquests dies.
Però això és correcte. Feia molts anys que no s'havia vist un.
S'havia vist, sí, però feia molts anys.
He rectificat, eh?
Sí, no, no.
He rectificat perquè jo anava a dir... la gent del mar diu que no havia vist mai aquest temporal. Jo m'he trobat amb gent del mar que em diu no havia vist mai un temporal així.
Però vosaltres... Jo, 50 anys enrere,
m'heu rectificat...
I 50
que...
anys enrere, jo recordo un setembre, octubre, no me facis dir, jo diria més aviat setembre, un temporal de mar molt considerable. No et sabria... calcular, en aquell moment em va semblar horrorós.
Digues, Millán.
Sí. No, les llevantades normalment són octubre, novembre. El que no és normal és el gener, una llevantada tan forta, i el que no és normal és que, si mireu bé, és des de l'Empordà fins al Tarragonès.
Sí.
Ens ha tocat
ens
a tots.
Ens ha agafat tota la costa.
Tota la costa.
Això és el que no és normal, que sigui tan ample i ens hagi agafat a tots, perquè el normal és que es digués del Maresme, o a vegades és el Tarragonès, o a vegades l'Empordà.
Una franja.
Però tot... Això,
fins al País Valencià, fins a Tavernes arribar, sí, i a Tavernes sí, sí.
Jo hi era a la platja, vaig veure passar l'helicòpter que estava agafant les imatges. Al vespre vaig veure les imatges i el que fa fredat és que és tot. Llavors, el que no és normal, o sigui, el que no serà normal serà com ajudes a tot el territori.
Serà... Aviam, complicat. Aquí la Unió Europea hauria de plantejar-se una miqueta
sí,
de donar un cop de mà, eh?
Sí,
hauria
sí.
de plantejar una miqueta sí. de donar un cop de mà, perquè si
està molt bé, ara,
serà catastròfica, poc hi faltarà.
Sí. Bueno, i la gent, ara els ciutadans, que s'arremanguen i diuen, mira...
Com sempre.
Home, anem és que tots ens hi va.
Anem tots a la platja, s'estan confinant gent a Pineda, gent a Calella, per anar a fer doncs, un voluntariat i anar a netejar les platges que han quedat. Jo ahir em passejava per la platja de Calella...
Sí, vaig veure el vídeo que vas fer, sí.
De debò, jo tinc 48 anys i no havia vist mai la platja de Calella com la vaig veure ahir.
És
mai.
Que realment és molt trist. No,
des de realment, consciència...
Troncs,
és una imatge sí. molt trista.
És desoladora.
Sí. I realment, tot el que arrosseguen les rieres... No? Mira, les calles
acaben tenint,
però
fet...
la quantitat sí. de... Jo parlava sí. amb el regidor Albert Torrent aquest matí, a mi el que em va sobtar és la quantitat de testos que hi havia a la platja. Testos d'aquests de plàstic, que no sabem d'on t'han vingut.
Sí, és fàcil.
De les terrasses, mira...
De les guinguetes.
Sí. Perdona, Millán, és impossible que tants... Perquè és que es compten a centenars.
Sí, però...
D'acord que els guinguetes n'hi ha, però no n'hi ha tants.
Sí, sí, perquè clar, tu compta tot el territori. Tu no saps de quina guingueta t'ha vingut. Potser són guinguetes de Palamós, eh?
Ah, val.
Clar, perquè...
És que ens agafa matí, des de dalt.
Aquest matí he vist tot el que hi havia i hi ha uns cubells allò com sí. reixes molt estranys, que també no n'hi ha un, n'hi ha 10 o 12, i allò deu haver vingut d'algun lloc. Però clar, és que la força que porta aquest mar no t'ho porta pas de la guingueta de Pineda, això que has de saber d'on ve, i el que sí que és cert és que si t'hi fixes... Són canyes i arbres.
Sí.
Llavors hi ha molts testos de plàstic, que això són les guinguetes. Però el més important és la neteja que ha fet allà dalt, a la muntanya.
Sí. Sí.
Tot ara el que ha baixat de la riera, això són sediments, que a més si tu parles amb gent que en sap, que jo no en sé, però si tu parles amb ells et diran que són sediments i això és brutal.
Això és boníssim.
La bona feina que haurà fet per allà dalt. I la natura, no sé, hi havia processionàries als pins.
Els hauran netejat totes, deuen estar totes nedant.
Clar, vull dir, i la natura el que fa és neteja i és cíclic. I una tempesta com aquesta estic segur que fa molts anys que no se'n viu cap, però... Jo us ho deia aquí, un dia jo col·laborant amb Ràdio Pineda, amb en Pep Besart, en Jordi Pérez, que és el meteoròleg que tenen, va trobar un escrit del 1917 o 18, no et sabria dir, on un temporal havia fet que els de Sant Pol s'havien perdut, havien arribat uns nois que els havien acollit i eren de l'Empordà.
Imagina't.
I que quan van tornar a l'Empordà, que van anar caminant, es van trobar que havien anat al mas i no hi havia ningú. I van dir, què ha passat? Diu, no, és que són el vostre enterro. Perquè com que els havien donat com a desapareguts, quan van arribar...
Mare meva, quina grima.
Estaven enterrant-los.
Ai, per favor.
Clar, és que llavors estem parlant, aviam, del 1917, 1918, d'una gran llevantada...
Sí, de les comunicacions i tot.
Vull dir que Que és excepcional i que fa temps que no em passava, però que no és la primera vegada que passa.
Ni l'última, sí.
Ni serà l'última.
Deixem el tall còmic de que van aparèixer en el seu propi enterrament.
Correcte.
Sabadell Terrassa va haver una gran tormenta, ja que va haver molts morts, no? Això va ser cap al 60, no?
El 62 va haver-hi... Abans de la nevada.
El 62, igual que això que dèiem, coses que no es veien. El 62 varen viure una nevada que va fer 20 i pico de centímetres de neu als carrers de Calella. Això no ho he viscut mai més.
Escolta'm, i a Pineda, el passeig marítim una altra vegada ha tornat a desaparèixer. Vols dir que no arriba el moment de replantejar-se alguna cosa?
Jo que...
Perquè, mira, clar, s'hi van abocant molts diners en allà, amb clar, tota la bona voluntat del món, però el mar jo... diu... Cada dos per tres el mar els està dient això és...
En aquí no.
Però
jo t'explicaré. Quan jo era petit, tenia 12 anys, i em va fitxar el Club d'Atletisme Calella per venir a fer quatre curses. Veníem cinc o sis nois de Pineda i veníem corrents, així ens fèiem l'escalfament. I passàvem per aquest cantó de la via del tren i era... era un camí de terra.
De sorra.
Sí. De sorra. Mm. Quan hi havia algun temporal, no podíem anar en treno perquè no podíem passar per allà. Mm. Aviam, aquell camí desapareixia i al cap d'un parell de setmanes tornava a aparèixer. No hi havia res a arreglar perquè era sauló, es posava sauló i fins al proper, llevant.
Sí.
Clar, si nosaltres... Aquest camí, pensa que tot això que està posat, aquest carril bici, està posat en el camí que nosaltres passàvem 50 metres més cap a la platja. Per la qual cosa, aviam, és que no és el primer cop que l'arreglen.
No, no.
Ni serà l'últim, perquè el tornarem a arreglar i tornarà a venir un llevant. I
llevants n'hi hauran cada equips temps.
Llavors el que sí que és, jo crec que tindríem que ser prou intel·ligents per saber què posem i com ho fem i a on ho fem.
I a on t'ho posem, no?
Perquè, clar.
Clar, això és una cosa que passarà sempre. Si la, per dir-ho així, com se diu...
Potser hi ha municipis que fins i tot replantejar, no sé, el passeig marítim a l'altre cantó de la via del tren. No ho sé,
Podria ser, sí.
Dic per assegurar l'inversió.
El camí del mig, que diem, si
per assegurar l'inversió.
Sí, ves, el camí del mig seria una bona opció. Estaria...
Llancem des d'aquí una idea,
No sé.
Ja, si els senyors de Pineda recullen...
Que segurament ja l'han contemplat, aquesta idea.
No, segur, aquesta i d'altres, això segur.
Què anaves a dir?
No, sí, ara m'ha vingut la...
Sí,
que, clar, el corrent del mar passa de nord a sud. Vull dir, això que ha passat a Pineda passarà tot el Maresme. Sí. Vull dir, amb el temps anirem perdent platja. Sí. I els únics pobles que encara ho resistiran d'aquella manera seran a Santa Susana, perquè la part posterior, bueno, entre Santa Susana i Malgrat, perquè tenen l'espigó natural que es forma davant de l'estació de Santa Susana, aquí a Calella, que tenim la Roca Grossa, que és un espigó natural també,
sí.
I després els que estan a sobre de ports, i ja està, però és que la resta de platges es quedaran sense
sorra. El
dimarts
va venir un tertulià que deia que aquest temporal havia portat molta sorra.
Faria...
Sí, exacte. I que aquest any això voldria dir que hi hauria més platja.
Sí,
sí. Sí. Sí.
Que tindríem més platja, no?
Jo, curiosament, abans sí, explicava al presidente que estava davant de la platja, davant del mar, hi havia les onades encara, i durant un parell de minuts, no sé ben bé per què, però el mar ha calmat.
Sí.
Ha calmat i ha tornat la platja.
Clar.
Però ha sigut un parell de minuts perquè després ha tornat a venir un núvol, s'ha embolicat un altre cop i la mar ha tornat a embravir-se. Però la platja hi tornarà. I si no, vindrà un garbí...
Tindrem més platja, que és
vindrà un garbí i ens ho tornarà.
Ja ho veurem.
Sí.
Ja ho veurem.
És que el que he sentit a la Fitur, també, que la regidora d'Ambient, em sembla que d'aquí de Catalunya...
Consellera.
La consellera ha declarat zona catastròfica, entre altres zones, Calella. La qual això representa unes ajudes.
Calella no ho crec.
Això és la xerrada...
Ho han nombrat,
No, sí, però si t'hi fixes, era foto. Va donar la casualitat que hi havia l'alcaldessa.
Amb ella,
i llavors van dir els municipis dels alcaldes que hi havia allà. No vol dir, que... perquè clar, és que com, o sigui, jo per mi, zona catastròfica com el Delta de l'Ebre no hi ha cap, eh?
Sí.
Allò sí que és catastròfic. I segurament la Tordera, l'Empordà...
La Tordera s'ha endut moltes terres.
Vull dir que a Calella potser som els que haurem rebut nenos.
Què representa això de catastròfica? Hi ha gent que treballa a Tordera, perquè fa 3 dies que no va
representa
treballar.
Representa que els plans que fan són de temps més immediat i et donen el suport econòmic.
Clar.
Però sobretot és l'immediatesa, perquè si no et passa com a Pineda cada any, que cada any els diuen que sí, que ja els hi arreglaran, acaba la temporada d'estiu i els hi arreglen. Però
clar,
no
per
abans
exemple,
de la temporada d'estiu.
La via del tren entre Malgrat i Blanes és una situació d'emergència. distància.
Això és prioritari.
Estem parlant d'una de les línies més transitades d'Espanya, sí. I per tant això és una situació d'emergència, s'hi ha d'actuar ja.
I abans que tu recordaves això, jo recordava un temporal que va haver-hi a Olesa, no fa gaires anys, sí, dos, tres anys, se'n van d'un pont.
Sí, cert.
Sí.
Que se'l van dur magníficament bé, però és que uns metres a baix hi ha el Romà, el pont Romà.
I
el pont Romà
va aguantar.
No se'l va poder. Ho va aguantar tot.
El pont Romà de Manresa també porta aguantant molts anys, allà davant de la cova.
Sí. Saps? Vull dir, i llavors això sí que... aquestes coses són les que et fan reflexionar i que tu dius, cal que duri 9 mesos aquella obra? Home, si ha de durar un any,
però que
no
se l'emporti més. Però que no se l'emporti.
Jo crec que aquestes són les reflexions a vegades que cal fer.
A vegades és perquè jo no hi entenc gaire, no sóc una persona tècnica, però poder fer les construccions una mica amb una sabata i una espardenya i no calculem el futur. Fem el projecte en el moment, però no pensem en l'esdevenir.
Perquè una cosa, el pont de la carretera que s'ha endut no és el nou? No, és el vell.
El pont d'en Pitxota, que diem, conegut aquí.
Però es va fer una reforma, no, d'això?
Sí, però el que es va fer uns assentaments, però és l'antic de tota la vida.
Que és el que s'ha partit, eh? Que és el que s'ha partit.
Però és que a partir d'allò, no sé si te'n recordes, però el típic accident venint de Juerga...
Home, sí, allà només...
Era allà, sí.
Escolta, que tal? Ha tingut un accident i ha destrossat el cotxe.
Ja no hi haurà més accidents. Estigueu contents, no hi haurà més accidents.
No fa temps que no n'hi ha, perquè ja passen per dalt.
Bàsicament, perquè és allà i passa un cotxe i mig.
Sí. Però clar, vull dir, és una construcció que potser també és veritat que potser abans passaven menys trens.
Sí.
I ara en passen molts més.
Molt més.
Jo el que t'he dit, que agafem una cosa, la pensem avui i no pensem que allò té que durar 50 o 70 o 100 anys. I no pensem en el que pot esdevenir d'aquí 50 anys. Mm. Clar, llavors allò va vinguent el temps va fent la seva, venen les tormentes, ve la massificació, ve tot, i allò pues, no dura el que hauria, no aguanta el que hauria d'aguantar.
Sí, el que passa que també és veritat que la força de l'aigua...
no la pares
a vegades gaire. Hi ha força d'aigua que no la pares amb res. I,
i això que abans els ponts aquests els feien els esclaus, no? Que no cobraven, no?
No.
Què?
Aquests ponts de l'època romana, eh? Només cobraven a l'arquitecte i d'altres.
Calla, que ara es torna a sortir la caixa, perquè a mi...
Els altres eren voluntaris, no?
Jo volia dir que...
Voluntaris contra la seva voluntat, crec.
Sentim a la Teresa. Aviam, jo volia dir que potser ens hauríem de fixar molt en el manteniment i en la conservació de les coses.
Sí,
des d'aquí ho deixo anar, no?
Sí, sí, sí.
No, certament, eh? Un bon manteniment de les coses, doncs...
Això és com les
bon
cases.
Exacte,
no? Sí. També, façanes que també, doncs, hi ha hagut esllevissades. També doncs, hauríem de plantejar-nos els edificis si realment passen les revisions pertinents i com la passen.
I ara sort n'hi ha que els edificis a partir dels 40 anys hauran de passar a la ITV.
No, però això ja fa temps.
Bueno, però vull dir que sort n'hi ha...
A Calella, per exemple, ha caigut una mitgera d'un edifici i no ha caigut damunt de ningú, afortunadament, perquè no era el dia de ningú.
Sí, perquè no
però,
tocava.
Clar, a veure... No, però el que és trist és que llavors es reformi quan hi ha un accident. Això sempre és trist.
Clar, sí.
Però l'altre dia es queixaven, per exemple, de que hi ha al costat d'aquest hotel... Palmeres, no, el que és la Nacional 2, davant de la Creu Groga,
sí,
la part dreta,
Las Vegas.
Allò
Las
està
Vegas,
tallat, sí. L'hotel està tallat allò perquè hi ha d'haver desprendiments, no? Però allò de qui depèn, perquè
no,
porten així ja...
No, però tu parles de la zona de la muntanya.
Sí, sí.
Sí.
Allò
és
molt perillós. Però allò porta tallat ja almenys un any, no?
És Mopo.
Sí.
Ah, és Mopo.
Sí, clar.
I on te vas? Al final de tot, després dels pensionistes.
Sí. Però després
de la cultura i l'esport.
Ho deixem aquí?
Sí.
Deixem-ho.
Doncs la setmana que ve arreglem una miqueta més el món. Seguim.
Vinga.
Teresa Soler, Francesc Millan, Pau Pujol, Josep Maria
bon dia.
I Maria Antònia Pujol. Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies. Adéu. Adéu.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Rètols Planes, noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica. Ràdio Calella. Prepara't. Amic Lingua, ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Ràdio Calella.
Segueix-nos. Comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
Twitter@Ràdio Calella TV. Participa.
Recte final de la ciutat, amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Hola, bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una, què teniu per avui?
Mira, doncs, avui a la una estarem pendents de la visita de la consellera de la presidència del govern de la Generalitat, Meritxell Budó. Ens han informat que visitarà la ciutat de Calella en aquesta ronda que està fent per aquí, per les poblacions de la Selva i del Maresme afectades, doncs, pel temporal Glòria. Aquest matí, tot l'executiu català que està movent-se per arreu del territori, sobretot a les zones més afectades, sí, pel Glòria, per conèixer de primera mà, doncs, quin és el balanç dels desperfectes que ha ocasionat aquest temporal, que va a la baixa.
Sí, Sònia? Afortunadament.
Doncs va a la baixa, i pel que sembla, en les pròximes hores i ja demà, doncs, no haurem de parlar de tempestes, la qual cosa preocupava molt una altra vegada, sobretot a les zones pròximes a rius, com per exemple el de la Tordera, que ahir es va desbordar, i una nova tongada de pluges intenses, doncs, hagués pogut fer que els danys fossin encara molt i molt superiors, que ja ho són, eh? Avui, ara mateix, crec que a aquesta hora la consellera Budó està visitant la Tordera, que d'aquí del nostre entorn és la zona que més malparada n'ha sortit. Aquí a Calella, ho dèiem ahir, encara podem donar les gràcies, sí, perquè a banda d'un parell d'accessos a urbanitzacions que es van haver de tallar i a la tarda ja estaven reoberts tots, doncs poca cosa més, algunes incidències a la via pública i sobretot cap dany personal. És una mica el balanç d'aquest Glòria aquí a la ciutat de Calella, que el que sí que ens ha portat és molta brossa que ha aparegut cobrint la platja. Brossa, em refereixo a restes vegetals, canyes, fins i tot troncs d'arbres, i també altre tipus de brutícia, com per exemple plàstics. S'ha fet una catifa sobre la platja de Calella,
totalment,
Sònia?
De canyes i testos, eh?
Ahir a la tarda, un grup de ciutadans ja va baixar a la platja i va començar a recollir-ho.
Sí.
Sembla que comencem a estar ja una mica sensibilitzats, tots plegats de la importància que nosaltres tinguem una cura del medi ambient. Doncs ahir a la tarda un grup de ciutadans ja va començar a baixar a la platja, va començar a recollir sobretot plàstics, els va plegar al costat del passeig, i a través de les xarxes ho han pogut veure, contactar amb els responsables municipals i els deien a veure si els podien donar un cop de mà. Doncs bé, de tot això el que n'ha sortit és la convocatòria, una convocatòria per fer una neteja de la platja aquest dissabte durant el dematí. Es convocarà a tothom, ho ha avançat el tinent d'alcaldia de Serveis de Ciutat, Albert Torrent, aquest matí a la ràdio. Es convocarà la gent a les 9 del dematí a la zona del pas a nivell. En funció de la gent, doncs, es podrà cobrir un tram més o menys gran de platja. Torrent, que posava de relleu i aplaudia aquesta iniciativa ciutadana, perquè, tal com ell reconeixia, tota aquesta brossa s'hauria d'haver tret igualment a mà.
A mà, sí, sí.
No serveixen les màquines per això.
Sí.
Per tant, quantes més mans hi hagin,
millor.
Doncs més ràpid es podrà tornar a recuperar la normalitat en la nostra platja, que també ha vist com arribava molta i moltíssima sorra.
Sí.
La prova d'això és que la guingueta de la platja de Garbí, que ahir estava colgada de sorra. La força de l'aigua de la Tordera és el que ha arrossegat al seu pas tots aquests elements i que els ha portat fins a la platja de Calella. Pel seu curs natural, a la platja de Calella tenim unes roques que actuen de dic i no deixa que baixin més a baix.
Sí, sí.
Això és el que fa que s'acumulin aquí sorra i que, vaja, per sort tinguem una platja que no passa com en altres poblacions del Maresme, que van i venen, que van apareixent i desapareixent en funció dels temporals. Bé, hores d'ara, i pel que fa encara a les incidències del temporal, hem de dir que s'està netejant la riera cap aspre de tota la sorra que hi ha acumulada a la llera. Això també amb previsió de que pogués tornar a ploure i que l'aigua pogués seguir el seu curs natural. I que s'ha de reobrir un tram de la carretera d'Orsavinyà, que ara mateix doncs, està tancat, no s'hi pot circular, que diríem que és el tram de la carretera nova que porta fins a l'UMAC i també en un magatzem d'una empresa de distribució. Aquest és a hores d'ara el que hi ha en cartera, eh?
Molt bé.
I pel que fa a les feines que s'han de fer. Una altra de les incidències, ho sabíem ahir, en veiem imatges i realment són espectaculars, és la inundació del Club Tenis Calella.
Sí, allà, piscines.
Piscines,
les
exacte.
Les pistes són piscines, sí, sí.
Pistes convertides en piscines.
Sí, sí, sí.
Vaja, els responsables del tenis que estan realment molt preocupats perquè no saben com fer-s'ho, per treure tota la runa que se'ls hi ha acumulat, per aixecar tota l'aigua i, vaja, els hem trucat aquest matí perquè ens expliquessin la situació i també fan una crida, demanen que la gent els hi vagi a donar un cop de mà, perquè
doncs
ells sols no se'n surten.
Clar,
això és el que ens ha dit. Sobre una altra de les incidències que també pateixen els ciutadans de Calella, que és la circulació de trens a la línia 1 de Rodalies, de la R1, ahir va caure el pont de Malgrat per on passen les vies i, segons sembla, es trigarà entre 6 i 9 mesos, el ventall, entre 6 i 9 mesos per reconstruir el pont i, per tant, per restablir la circulació de trens per la línia. 5 milions d'euros que haurà d'aportar el Departament de Territori per reparar aquests desperfectes del desbordament del riu Tordera. Ara el que hi ha sobre la taula és poder garantir que hi ha un servei alternatiu per carretera que cobreixi aquest tram i que puguin utilitzar tots els usuaris de Renfe. Ara mateix aquest servei de transport per carretera alternatiu no hi és, perquè tampoc les comunicacions per carretera són possibles, entre Malgrat i Blanes. Vaja, aquesta és la situació a hores d'ara. El tema de la carretera s'espera que sí que es pugui solucionar més ràpidament, en tot cas des de Malgrat de Mar, que s'apreta. Hem sentit a l'alcalde de Malgrat de Mar demanant doncs, celeritat i almenys que es garanteixi aquest servei de transport alternatiu. I avui recollim també les declaracions, les explicacions del president de l'Associació de Comerciants, que hi ha la tertúlia del teu programa, Sònia, doncs es mostrava molt molest amb el que va dir el portaveu de Calella en Comú aquesta setmana aquí a la ràdio, Sebastián Tejada, que deia que no entenia com és que un grup de ciutadans, i en aquest cas referint-se a l'Associació de Comerciants, no s'unia a la lluita que tenen els partits a la taula de confiança contra el projecte de l'Aldi, tenint en compte, i deia Tejada, tenint la certesa, que aquest supermercat afectarà a l'activitat del comerç de Calella. Gallard molt dolgut amb aquestes declaracions. Ha demanat, doncs, que no es posi pel mig més a l'Associació de Comerciants en un afer que diu que és només de confrontació política, que l'Associació de Comerciants se'n vol mantenir al marge i que, en tot cas, doncs, ells no lideraran, no es posaran al capdavant de cap protesta. Sobre això, tot i respectar a Dic Gallard, deia Gallard ahir al teu programa, Sònia, que escolta, que si s'impulsen consultes populars endavant, però que amb ells no els impliquin, no els... Vaja, que no els posin pel mig.
Doncs me'n
vaig a veure la consellera, Sònia.
Molt bé, gràcies, Dolors.
Vale.
Acabem amb música d'Àngela Carrasco, aquesta cantant dominicana nascuda tal dia com avui, de l'any 52. Demà tornem als vols de les 10, les de com sempre possible, gràcies al suport de les companyes d'Informatius, avui amb el suport tècnic del Jaume i el Víctor Riera. Us ha parlat un dia més, Sònia Muntanyola. Adéu, fins demà.